second and three. Down the field and goal! Gronkowski has it at the 2-yard line. Blitz to the end zone and it's intercepted at the 3-yard line. Gilmore jumps up and grabs it.
Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio.
Benvingudes i benvinguts al 12è programa de la 5a temporada de Tots al Blitz, el primer programa en català dedicat a l'NFL. I benvinguts aquí a tots els espectadors del Twitch de Catalunya Ràdio. Bueno. Ja sé que no és normatiu, perdoneu-me, però... Bueno, Aaron Rodgers, eh? Quin paio, Aaron Rodgers. Quin farsant. Com ens ha enganyat durant anys. Ara resulta que és un magufo de cuidado. I a més, el tio li feia vergonya, reconeixeu, i ens va enganyar, i ens va dir que s'havia vacunat, o com a mínim va dir que estava immunitzat, i resulta que al final no, i en plena pandèmia, el que se suposa que ha de ser el líder de l'equip, el líder de la comunitat, ha sigut incapaç de vacunar-se per protegir aquesta pròpia comunitat, i a més, ha fet veure que sí, eh? Anava fent així amb el braç, ai, m'ha fet mal, ui, sí, la vacuna, i era tot mentida. Vaja, la decepció de la temporada després de veure el play-calling de Nagy, que també és bastant decepcionant. Sé que esteu esperant una rajada, però de moment no arribarà, jo prefereixo fer-la acompanyat, com sempre, del Raül Arribas i el Ferran Àngel. Hola, Raül, hola, Ferran, què tal, com esteu?
Hola, molt bona tarda.
Què?
Molt bona tarda.
Bueno, eh?
És que no et volem ajudar, Enric, o sigui, volem que ho facis tu. Hem vingut aquí a gaudir com els espectadors i no t'ho volem posar fàcil. Volem veure com és aquest desamor, aquesta trencadissa al teu cor, la volem veure i gaudir en directe.
És absolutament això, és la derrota de la derrota d'un sentiment. Sí,
jo estic mirant a veure si
de l'Espanyol,
és una cosa en els calaixos, a veure si tenia una mica de paper d'alumini.
Et sento molt baix, Ferran, que ho sàpigues.
Em sents molt baix?
Ara millor.
M'he de posar molt a prop perquè m'escoltis.
No,
millor ara?
Ara sí.
No, doncs dic que això, no? Que estava buscant ara pels calaixos que tinc aquí a veure si trobava una mica de paper d'alumini per fer-me un barret.
I si jo li he dit el mateix...
Caron!
Jo li he dit el mateix abans de començar. Digue, ostres, si tens una mica de paper d'alumini, fes-te un barret per fer la intro, que quedarà molt bé.
És bastant...
Caron Rodgers, eh?
Caron, sí. Quanon, no? Quaron,
exacte.
Que diuen ara...
Quaron sí, Rodgers, perdó.
No ens estranyés que estigués assaltant al Congrés.
El que no esperaves, Enric, és que Rodgers fos la versió covard de Kirk Cousins, que això és
clar,
el que et fa més
clar,
mal.
Clar. És que això em sembla bastant heavy. És que tot m'ha sorprès molt. Us haig de dir que tot ha sigut com... No ho sé, a veure, òbviament tenim la distància, no? I tenim, a més, sort que avui tenim el millor convidat possible per parlar d'aquest tema, per cert. Bueno, a veure, podria ser millor tenir a Quanon Rodgers aquí, però no és el cas. Però és el segon. Després d'ell, és el segon millor convidat que podem tenir, perquè ens explicarà moltes coses segur de com es viu això.
Joe Rogan també estaria bé. També ens podria donar molt.
Clar, és que és tot. O sigui, ara després en parlarem, eh? Però centrem-nos diumenge amb la notícia, segur que tothom ja la sap, tot i que diumenge vaig descobrir que hi havia gent que encara no sabia de què anava el tema, que vaig dir, sota quina pedra has estat aquests últims 4 o 5 dies per no saber. Doncs que Aaron Rodgers no està vacunat i s'ha perdut aquest partit i a més vam descobrir doncs, que l'agost va mentir, jo crec que podem dir que va mentir i crec que és una cosa que la Lliga s'està expandint bastant, que bueno, va dir que estava immunitzat però després també va dir que bueno, entenia la gent que no es vacunava.
Aquest era el punt més cínic, o sigui, després de dir immunitzat dir no, però aquí hi ha gent que no s'ha vacunat, perquè llavors sí que fa servir la paraula vacunat i els hem de donar tot el nostre suport. Va ser molt cínic com donar suport a un grup del qual perteneixia ell. Era, o sigui, aquest per mi és el punt més bèstia d'aquella declaració.
Vaja, tot plegat, que hem descobert que Rodgers no només no és la persona que creiem que era, que ja sé que als Estats Units doncs, hi ha un biaix ideològic de certa manera i tampoc no li estic demanant que sigui David Fernández, enteneu-me, però, o el Che Guevara, estic comparant, això és fatal, però és igual. Però, hòstia, sí que com a mínim el teníem per un paio més o menys progressista, un paio amb dos dits de front, no? Una mica, no es ficava mai en merders, però bueno, era un senyor que més o menys era potser, crec que l'altre dia ho va dir una persona, crec que ho va dir el Gus en algun moment, que va dir l'únic quarterback, diguem, que tenia una mica el cap a puesto, o que com a mínim ho semblava. Sí que hi ha Brady, però bueno, hi ha aquestes coses amb Trump, etcètera.
Sí,
bueno.
Jo més que això, sí que el veia com algú com el líder del grup. I crec que tot això, com a líder de grup, és com el que el fa quedar molt malament. Sí que, no sé, i després del saló d'aquesta off-season, és que clar, no oblidem del saló del que venim.
Clar. I després hi ha una cosa que encara és pitjor, que mira, hi ha una cosa aquí que diguis, ho haguessis pogut deixar aquí, però després se'n va al show de Pat McAfee i
a reivindicar-se, eh? A reivindicar-se, sí, sí. És a dir,
fugir endavant en tota regla.
Vaig a reivindicar-me...
Però què està fent?
Posant-me un barret d'alumini de la mida d'un molí eòlic.
Sí, sí, és que
clar,
va ser
volta, clar, és que llavors de cop i volta és molt pitjor. O sigui, és com aquella gent de, que vas a demanar disculpes, dius, lo siento si alguien se ha sentido ofendido. Dius, no va així, és al revés, no? Però, no
però,
això,
que
ta, si...
però és que no va fer ni això.
No
va sortir a dir, no, que tinc raó i m'esteu perseguint.
Sí, sí, la cultura de cancel·lació, el...
Caça de bruixes.
O sigui, caça de bruixes, o sigui, va fer tot el bingo.
Va fer el pack.
I sort tot de gent com Joe Rogan que ofereix aquest debat i aquesta visió diferent de la, i que fa que aquestes coses es parlin, que si no tots diríem el mateix i ja està.
I la frase... si les
no va anomenar també, Josep Pàmies perquè no li cau a prop, perquè estava a punt i de fent-nos prendre clorito a tots.
Bueno, és que va dir que s'havia pres Invermin, o que es l'estava prenent.
Que és com clorito, no? És la versió americana del clorito.
És un medicament per cavalls, que ja van dir, no s'ho prenguin, això, que això és un medicament per cavalls i no, això és un bulo.
Jo he de dir que vosaltres dos hauríeu d'estar preocupats, perquè jo he sigut pare, per tant, a mi que la vacuna em deixi estèril, vull dir, doncs mira, tot això que em puc estalviar amb una vasectomia en el futur, saps? Però vosaltres dos no sé quins plans teniu, però si en tinguéssiu potser ja aneu tard, perquè Rodgers ja va deixar clar que un dels principals motius era perquè el seu proper pla era ser pare i clar, que amb la
ja
vacuna està. Vés a saber.
L'Enric i jo ja no podem. Ja no podem.
La frase seva de... si la vacuna funciona també, com és que hi ha gent que agafa...
Oh, sí, per favor, gràcies. Era la que necessitàvem. Bueno...
Adéu, Aaron Rodgers saltant per la finestra. Bueno, ara seguirem.
Sí, avancem.
Exacte, potser
hauríem d'enganxaríem aquí.
Fer entrar el convidat i aquestes coses, no?
Digues, Ferran?
No, dic que potser hauríem de fer entrar el convidat i aquestes coses.
Exacte, sí, com diu el meu cos, Aaron Bosé. Sí, totalment, ens ha fet un Miguel Bosé. Però tenim aquí el nostre convidat esperant aquí darrere la cortina i avui rebrem el que considerem com el nostre padrí oficial d'aquest programa, una persona que és un referent, no només per nosaltres, sinó per el món de l'NFL en general, arreu de Catalunya i part de l'estranger, sobretot la part dels Estats Units. També té el seu propi podcast que es diu El Capologist i és Rafa Cervera. Rafa, què tal? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Encantat de ser-hi. Un plaer i de padrí res, no?
Home, sí.
Jo us portaré la mona a la Pasqua.
Ai, jo la volia i ara ja...
Ja.
Si cola, saps què m'he dit?
Sí.
Rafa, com estàs? Què tal?
Bé, molt bé. A més, ja Ecuador, com es diu, no? De la temporada regular, sembla mentida... que se va molt ràpid tot això i que s'acaba molt aviat i que aviat ja estarem sense futbol americà. No.
Però una mica sí, eh?
Però ja portem 9 setmanes d'aquesta nova temporada 18, que déu-n'hi-do, tot molt igualat, encara que jo crec que sí que hi ha alguns equips que s'estan distanciant una mica, sobretot a la conferència nacional, però la conferència americana aquí s'esperava que els Titans... anessin els primers o fossin els millors en aquests moments no, i l'altre està tot apretadíssim.
Jo crec que hi ha una... Mira, m'agrada molt que... Després ja tornarem amb el tema Rodgers, però m'agrada molt que centris l'atenció amb la jornada, que en el fons és el que més ens interessa. Però estàs... Jo crec que la sensació que tenia l'altre dia és de... Ostres, qualsevol pot perdre amb qualsevol, que sí que és una mica l'esperit d'aquesta lliga, però mai com aquest any. Jo no recordo un any com aquest, amb els últims 10, potser, 10 temporades, repassant, no recordo.
No, en absolut. I mai tants partits tan apretats, tantes pròrrogues que li preguntin a Minnesota. O sigui que tots els partits de Minnesota acaben en pròrroga, o acaben en un xutapals en l'últim segon, o...
I malament.
I, bueno, no sempre, però... Sí,
però
sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Bueno, aquest any encara, Déu-n'hi-do, que han tret amb xutapals a l'últim segon, cosa sí. Que semblava que mai més podria passar i que estàvem absolutament maleïts.
Sempre acabem perdent, igualment, vull dir. Sempre hi ha un
moment. aquest cop sí, el xut ha estat en negatiu, però com no fas. Perquè l'hagin fallat, que era el que acostumava a passar.
Sí.
Però sí, moltíssima igualtat, malgrat això, jo sí que... que veiem a la Nacional uns Rams, uns Cardinals, uns mateixos Cowboys encara que han perdut amb els Broncos, no? amb el jinx aquell de Homer Simpson. Sí, 7-0, des que Homer Simpson es queixa de que li deixin els Broncos en comptes dels Cowboys. Però bueno, que sí que hi ha alguns equips que estan...
Explica-ho això, Rafa, que hi ha molta gent que no ha de ser conscient.
No he vist mai el Simpson, però és increïble els paral·lelismes que tenen en el futbol americà que explica la gent. I es veu que un és que li regalen a Homer Simpson un equip de futbol americà i li regalen els Broncos.
I estem parlant del 97 o 98,
96, Sí, 96, crec. 96. I ell diu que no, que el vol els Cowboys, que són l'equip d'Amèrica. Llavors, des d'aquest moment han jugat 7 vegades i les 7 vegades han guanyat els Broncos han guanyat 3 en ells, els Cowboys cap, llavors diuen el factor Homer Simpson, no? en aquest duel entre Broncos i Cowboys, que eren favoritíssimos els Cowboys,
sí.
No?
Tots, però és que no només aquest, també, vull dir...
No, tots. Sí. Si mira els Bengals, que eren campions de la Super Bowl fa dues setmanes, i ara, bueno, primera ronda de draft, quasi segur, primera selecció de draft. No?
I el dels Bills amb els Jaguars, això és increïble.
Jo, mira, anava veient aquest partit canviant i anava posant-lo, i cada vegada que posava el partit estaven els Bills com el dia de la marmota, a la llarda 40, amb 6 punts, i però no poden fer 20 llardes més i xutar un field goal, almenys, no. I això passava i tornava a passar i tornava a passar i, bueno, és la NFL
que sí. Doncs,
deien,
Rafa,
que
comencem...
Ara que han, perdó, que ara no, que digues, les digues, apostes han liberat el tema de les apostes amb el futbol americà, ara les veus que saben l'NFL a propòsit perquè ara és impossible apostar, no?
Impossible apostar, no? Imagina't si algú va apostar, digue-fos, 4 duros a que els Jaguars guanyaven els Bills. Però és que no pot haver apostat ningú això, o sigui, algú que no ha vist un partit de NFL en sa vida. O sigui, és una cosa com molt aleatòria.
Clar, si les Survivals ja van caure com mosques aquesta setmana, doncs imagina't el Survival amb calés.
Però és que no, si és un partit claríssim... No és la primera setmana, perquè ja venim de jornades en el que
no,
se suposava que el que era l'equip que estava més en forma palma contra el primer que passa, amb carinyo, vull dir, però és que no és que tampoc és un partit contra un gran equip, és que és el primer que passa, o dels pitjors.
A la FC Nord, els Browns han guanyat a Cincinnati. Cincinnati ha guanyat a Baltimore. Pittsburgh va guanyar a Cleveland. Cincinnati va guanyar a Pittsburgh. O sigui, a més, és que el factor campo és aquest any no compta, quan hauria de comptar més que mai, perquè venim de la pandèmia, d'estadis buits, i el factor campo és... Amb el futbol americà, que és tan important jugar a casa pel tema del soroll, de la defensa, etc. Pues...
Les dues derrotes del Rams... A casa, també.
A casa, sí.
És com tot... Vale, pues molt bé, d'acord.
No, és fascinant. Va, Raül, Rafa, Ferran, comencem el programa i anem a parlar una miqueta d'actualitat i després ja...
Afegir una petita cosa que m'ha fet el clic quan... És a dir, Homer Simpson, estem parlant que és per als Cowboys el Bela Goodman del Benfica?
Hòstia...
A mi ja m'has pillat fora de joc.
Jo no he pillat el referent,
Bela Goodman és l'entrenador que van fer fora amb qui havíem guanyat les Copes d'Europa al Benfica, i al fer-lo fora va dir no tornareu a guanyar un títol europeu mai més. D'això estem parlant de fa 60 anys.
Ah, és veritat, sí. Ara...
I no n'han guanyat mai més, han fet 4 finals, les han perdut totes 4, i fins i tot li van fer una estàtua fora del camp a veure si li treia el mal rotllo, diguéssim. I no, van arribar a un altre final i la van tornar a perdre. Per tant, per això... Home, Bela Goodman, nois, home. Aquesta...
Goodman. No. Aquí, va, doncs, aquí, doncs, la història la coneixia, estatua, però ja no. Sí,
una estàtua de Homer Simpson per a favor, Jerry Wall molaria molt, eh? A més, a lo Jerry Wall, ben gran i d'or, a poder ser alguna cosa que es vegi bé.
No t'estranyi. Un últim comentari abans de començar el programa, que ja portem una estona. El Serpi, el David, diu: molt bones amics, em passo únicament per saludar-vos, donat que avui em serà impossible estar en directe amb els meus estimats i fervents oients. Una forta abraçada al Rafa. Rafa, sé que cada vegada que vens per aquí...
No, el que no sabia és que ell tenia la bye week, ara, a la secció dels palanganes. Sí. Jo venia... Sí. Entre d'altres coses, escoltar la meva secció favorita de la ràdio de Catalunya i no he pogut, perquè mira...
Sí, no és que estigui en bye week, és que és una mica injury prone. I llavors va jugar dos partits, falla un, i anem així, anem trampejant.
És molt americà en aquest sentit, no? Que té compagina les dues feines i no sempre la cosa funciona.
No, però quan, el dia que surt al camp ho dona tot, això sí.
Això sí.
És el seu estil. Està bé parlar-hi quan no hi és. Va, vinga, va.
Però sabem que ens escolta, que és una cosa que es diu molt, però sí. Avui sabem que és veritat que ens està escoltant.
Ara sí, va, Ferran, comencem i anem a repassar una mica l'actualitat i parlem una mica de...
Omaha! Omaha! Ferran! Check Brown Richmond 96 double. Check, oh, what a flare. Brown Richmond 96 double.
Doncs, com deia, anem a parlar una mica d'actualitat. Tenim, com sempre, vos sabeu que podeu anar comentant aquí al costat, podeu anar dient cosetes. Tenim el canal Sergi Mas. No sé si és el Sergi. Sergi, si ets tu... Salut, vam treballar junts una vegada fa molts anys, no sé si te'n recordes, que vagi bé. Hola, què tal? Home, Sergi, què tal? Home. Sí, diu que és així. Molt bé, Sergi, hòstia, fantàstic. Venim a parlar de futbol americà. Diu que sí que se'n recorda. Bueno, això ja està sent una mica un retrobament en directe. Home, què tal? Bueno, Sergi, estàs convidat el dia que vulguis, eh?
Sí, ostres, i tant, és de...
Parlarem dels dragons també amb el Rafa. D'aquí una estona parlarem dels dragons també. Si vols, però primer anem a parlar una mica de l'actualitat de la setmana. El Ferran s'està rient de fondo.
Sí, el Sergi et deu pensar que és broma, però ja se l'hem apuntat, ja el contactarem. Sí, sí, que ens faci follow a Twitter o ens enviï un mail que ho treballarem.
Ara m'he posat nerviós, també t'ho dic. Va, anem a parlar d'actualitat. El primer tema que ja hem comentat al principi és el tema d'Aaron Rodgers. Rafa, com ho veus tu? Sé que, bueno, podem anar a escoltar el Capologist per saber segur tota la
no,
d'allò, però
no.
Sí que m'agradaria...
Jo crec que al principi ens vam indignar tots, no?, amb aquesta... que volem que tots els herois siguin tot, no? No només siguin bons jugadors, sinó que siguin bones persones, que... Jo em vaig recordar després, és perquè, a veure si l'Enric ho va païnt, tot això, no, unes paraules que em va dir el Ramon Trecet, em va dir una vegada, és que a Michael Jordan lo admiramos porque es un gran jugador de baloncesto, no se nos olvide, no?
Pues y nada más, ¿no?
Es un gran coreback, exacto, y ya está, ¿no? No busquen que si es vacuna o no es vacuna, que si es progresista, que si vota Trump, pues mira, mala sort, lo importante es que juga molt bé. Després, jo crec que sí, que ens vam enfadar, tots ens hem empipat, tothom s'ha empipat, l'espònsor, un dels espònsors que tenia, que era una clínica mèdica, li va tallar l'esponsorització, claríssim, però en el fons el poden sancionar una multa, potser alguna ronda de draft als Packers, però al final és que jugarà i se nos olvidarà a todos. O sigui que jo crec que molt aviat començarem a parlar més de l'Aaron Rodgers a la part de futbol americà, crec que. Potser m'equivoco, però jo no veig tan bé que la NFL tingui cap reglament on el pugui sancionar. Jo crec que també parlàvem abans d'entrar en micròfon. El que em pipa molt és la comparació, no? De dir que el Kirk Cousins pues, ha estat amb la mascareta, que el Carson Wentz igual, i que és que passa, però passa tot des de l'abril, que està de que en modo paso de todo. No sé, però hi havia gent que deia, sí, però els Packers l'han de parar els pies. Home, si no els pararon en abril, com els van a parar ara? I més després del partit dels Chiefs. O sigui que no...
Això te l'anava a dir, després del partit de Jordan Love, que no està com per ser titular d'un equip que vol arribar a la Super Bowl ara mateix.
Ja. Al final del programa parlarem del partit d'allò, però...
Això que comentava Rafa, el tema de comparació amb Cousins ja amb Wentz, ja no és només el fet que ells hagin anat amb la mascareta a tot arreu, sinó la pressió social que han rebut. S'ha parlat molt d'ells i se n'ha fet bromes, aquí, sobretot allà. I Rodgers, amb aquell del estic immunitzat, va sortir com de perfil i amb ell tot això no ho ha tingut a sobre, que és una mica també el que suposo que també deu indignar. Jo si fos algú com Cousins, estaria molt indignat d'haver rebut totes les crítiques que ha rebut i l'altre, saps, somrient i pujant als avions sense fotos, sense mascareta, que deia l'Enric, segurament pujava als avions sense mascareta per fer-se la foto, i tal com li feien la foto, llavors se la posava i entrava a l'avió. Que era com...
Clar, és que no hi ha una altra alternativa, perquè sempre et diuen, no, realment s'ha complert la majoria de protocols, menys els que a ells li semblava, perquè després també va sortir, ara parlarem també de l'entrevista amb Pat McAfee, que és com, o sigui, de gestió de crisis, o sigui, l'error, o sigui, jo crec que l'error realment heavy és aquest. Després,
sí,
o sigui, una cosa és que tu facis tot aquest paripé perquè pel que sigui, és igual. D'acord.
Sí, però només dient...
No pots sortir a fer aquest discurs.
Dient, ho sento, mira, i ja està. No, deien també, no?, en un saló allà a classe, quan jo anava a classe, imagineu-vos quants anys han passat, que deia que per parlar s'han de moure més de 100 muscles i per callar cap. No has de moure cap. Llavors, calla, ja està. No sé... Defensar lo indefensable.
Calla, fas un comunicat de franquícia, pots un comunicat no sé què i ja està. I el que dieu, al final, en 10 dies s'oblida tot en aquesta lliga. Bueno, ja en general a la vida, eh? Tot passa molt ràpid. Llavors, podia no haver... Però és que això, l'entrevista aquella és molt bèstia.
És terrible i crec que, a més, jo ho vaig dir a Twitter, crec que és la sensació que... A mi la sensació que em queda és la reacció, diguem-ne, d'un senyor... que s'està fent gran amb carinyo i que el món canvia i ja tens dues alternatives, no? en aquest món canviant. Una és acceptar, diguem-ne, els canvis o adaptar-te tu més o menys als canvis o tenir una manera de veure el món o entendre que hi ha altres maneres de veure el món i conviure i cap problema. L'altre és posar-te a la teva trinxera i dir, enfadar-me i tornar-me un senyor molt més reaccionari o molt més, digue-li com vulguis, no? En aquest sentit, ja, no només amb la qüestió partidista, sinó ja social,
jo crec,
no?
Que és més un tema d'ego, no? Jo crec que aquesta fugida endavant és més un tema d'ego, de supèrbia.
Tot el recital de després no és una qüestió d'ego, eh?
Vull jo dir, crec que sí, eh?
El tema del cancel culture, de tota aquesta història que deixa anar de cop i volta, tot aquest reguitzell d'arguments, vull dir, el fet de que hagi preguntat a Joe Rogan... És el típic de dir, hòstia, tio, era molt més fàcil. Calla, encara que no estiguis d'acord, no passa res, no cal fer tot aquest espectacle que és lamentablíssim.
Ara sí que, en la línia del que deia el Raül, jo veig una actitud preocupant de l'Aaron Rodgers abans de la temporada, quan li diu a l'afició del Chicago Bears, una actitud molt, molt egocèntrica. I és curiós perquè si hi ha un esport en el que necessites els altres perquè bloquegin, perquè sí, òbviament que el quarterback és la gran figura, és el futbol americà. Llavors no sé això on ens porti o on porti el Rodgers o què passi amb els Packers, però jo, a mi em va decebre molt tot el que va passar després de perdre contra Tampa Bay. I en el fons veiem que tot això continua en la mateixa línia, per dir-ho així.
Sí, és com una fugida endavant, no? És com si...
I venim de l'off-season, amb tot el rotllito del Last Dance, amb el Davante Adams...
Sí, que jo crec que li han reído mucho las gracias, no? Com es diria en castellà, o sigui, fins que en el moment que ja ningú li riu res, o sigui... Sí, I'm offended, jo què sé, és una sèrie de coses que no tenen, per mi no tenen lloc, no té sentit, no? O sigui... Imagina't que el Messi, quan no el renovava, no sé què, hagués estic que ho fes, no? O sigui,
sí,
no
és
sé,
que...
no...
Ens feia gràcia perquè ens creiem que era com... Tenia una pseudo-ironia, però hem vist que no hi havia ironia.
Sí, exacte.
A mi com a mi em feia gràcia per pensar, mira, hòstia, és un cachondo, no? Pensaves, bueno, el tio... hi ha aquí un joc, no? Un hi-hi, ha-ha...
I resulta que no, que és un cratí. No és un cachondo, és un cratí.
Tenies aquest... Suposo que també hi ha aquesta part entre la gent que som de Packers, que volíem creure que era més irònic o que era més divertit, però també és un paio que jo crec que hi ha molta gran part de la llei que li té moltes ganes, perquè sempre ha sigut una mica cretí en aquest sentit. Vull dir, potser abans no tant, però sí que és un paio que és protagonista, que és molt bo,
sempre,
que hi ha gent que tenia ganes de... I suposo que per això ell també se n'havia amagat una mica.
Jo el que veig com molt complicat, no sé com vagi la temporada, perquè Tic fa quatre passades de touchdown i potser se'n s'oblida a tots, però els grans aficionats dels Packers, no?, que representen a tot un estat, que representen, doncs, una manera d'entendre el futbol americà, uf, és que a mi em sap greu per ell. Jo, amb les meves filles que són dels Packers, ni parlem de l'assumpte.
Això t'anava a preguntar, que a casa això com s'està vivint, sí. Perquè sabem que a casa teva aquest tema segurament ha estat un tema delicat.
No parlem, de moment no. Deixat,
no ha passat res, no?
No, de moment no.
Però que és tu, Enric, de com un senyor que es fa gran, però és que Aaron Rodgers, de quina edat té?
La meva.
37.
Clar, vull 30, dir, no estem parlant de Brett Favre, que viu en un ranxo enmig dels camps de, no sé, de Wyoming o d'algun lloc així.
Però
no sé,
Brett Favre ja venia ranxo... així.
No, ja, però mira, encara amb més motiu, un cop te'n vas del focus... No ho sé, és de Califòrnia, sempre havíem pensat unes coses i de cop... També és cert això, que últimament a les xarxes socials el veiem està envoltat amb Miles Teller, per exemple, l'actor, que també va tenir un percal d'aquests amb un rodatge i, bueno, es veu que tots són una miqueta de les teràpies del senyor Joe Rogan, era?
Sí.
A veure, a vegades els entorns també hi fan, Potser no era tan així i els entorns actuals, pues...
Ah, però això quan pues tens 12 anys ho puc entendre.
Sí, però jo amb 37 no t'ho compro. Exacte, jo amb 18 sí.
Rodgers, és que el tema de les companyies...
Bueno, però hi ha molts actors que anaven allò de la cienciologia i tot això, sí, no? Sí. No ho sé. No, crec que igual acaba aquí. No ho sé.
Però... Igual acaba aquí, però ja et dic que sí que... Com diu la Montse Serra, diu Aaron Rodgers sembla que no va aprofitar gaire el seu pas per la universitat.
Amb tema d'estudis, literalment, no sé quants dels jugadors que passen per college aprofiten la universitat. No,
exacte.
N'hi ha, que aquests passos són com... Bueno, mira, tens aquesta beca, juga bé.
No tots venen de Stanford, anem a dir-ho així, no tots venen de Stanford.
Sí, no, a més, Rodgers té una història que va acabar amb un community college.
Sí, és dels que va passar per community college, 2 anys, em sembla, i després ja va saltant quina universitat era, que no me'n recordo?
Califòrnia.
Els Cal Bears, correcte.
Els Golden Bears. Sí, sí, que de fet va haver també una època que... Això igual ens hagués avisat. Recordeu quan... Crec que ara la NFL no ho fa, ja, no? Que sortien els jugadors amb el 11 inicial de defensa i atac, i deien el seu nom i la universitat de la que venien.
Això és...
Aquest any això ho han eliminat o...
Jo crec que ho feien en NBC els diumenges.
Correcte.
El que no sé
només
si
era,
encara...
Només era la NBC el diumenge.
Sí.
I ell però perquè època... sembla que arrel de lo del Covid fan servir els dibuixos per no fer les sessions de fotos. Portem dues temporades que estan fent servir dibuixos. Tots fan servir dibuixos, si no recordo malament. I crec que van dir l'any passat que era per no fer les sessions fotogràfiques tots junts.
Ja no
diu el David Mofondostres diu que ho diuen el Sunday Night. Hòstia, doncs no m'hi fixa, però si fan els dibuixos. I ell va haver una temporada o dues que deia el nom del Community College i no el de Califòrnia per no sé quina història. Que, bueno, també perquè no sé què. No, aquestes, bueno, que han anat donant pistes. Però, vaja, diu el Serpi...
Ànim, Enric, ànim.
No, estic animat, Mira, ara us explicaré. Ara diu el Serpi, diu, soc un absolut admirador d'Aaron Rodgers, com tots sabeu, jo també, però ha demostrat ser més curt que una escala de collir patates i tenir menys llums que el passadís d'un after. I així, amb això, jo ja...
Amb això tanquem el tema, no?
Només diré que hi ha una cosa molt bona al respecte d'això, que és que quan marxi ara al febrer, doncs no em sabrà greu. Jo tenia el cor dividit i ara penso, mira, tu, hasta luego, ja n'hem tingut prou, i si et vols emportar Davante Adams, també te'l pots emportar, després ja en parlarem, perquè vaia dos...
Després parlem durant el partit, però jo crec que després d'aquesta setmana, potser està més a prop de que es quedi que fa 2 setmanes, però ja en parlarem.
Ja veurem el tema. I després ja per acabar, diu l'avantatge, el Broncos dels Broncos, diu l'avantatge que té Rodgers ara és que la seva alternativa a Green Bay és Love.
Exacte, és que això t'ho dic. Després parlem durant el partit, però...
Ara en parlarem. L'altra notícia
d'actualitat... Deixa'm dir només, no tant per Love, que és un sí però no en el sentit de que la majoria d'equips, fins i tot els que també tenen quarterbacks ja bastant veterans, com és el cas de Rodgers, si són titulars és per alguna cosa, normalment. Malgrat que aquest és un cas com superespecial, el compro el dels Packers, que representa que és una primera ronda, que l'estàs... cociendo a fuego lento, no?, per dir una miqueta i tal, però és veritat que Jordan Love estava molt verd quan el van seleccionar i, clar, no sé, però que que és normal que el teu titular sempre sigui... que qualsevol altra franquícia diries, perds el titular i dius, el problema és que el suplent... No, el suplent és clar, ara és com si ara de cop anéssim als Arizona Cardinals i diguéssim, bueno, no passa res que no hi hagi Kyler Murray perquè Cole McCoy és la polla en patinet, en perdó de
l'expressió. Però Jordan Love no és que sigui el suplent, sinó que és el quarterback que han draftejat per substituir Aaron Rodgers.
Sí, aquí ja estem anant molt, molt enrere, però jo crec que aquest va ser un moviment dels Packers erroni total. No, que potser ho haguessin pogut fer, però avisa-li abans amb el Rodgers. O sigui, estan esperant ahí un wide receiver a la primera ronda, un middle linebacker, i de sobte és el quarterback i pugen per agafar-lo. I és un nano que en aquell moment no estava preparat, encara no ho està. No sé, ahí sí que fue una maniobra que entiendes el rebote de Rodgers, que ha sido también un rebote como más civilino, ¿no? Más en el seu moment dir, jo recolzaré aquest nano, no sé què, però toma, o sigui...
No, de fet, en aquell moment, nosaltres ens vam posar del costat de Rodgers en aquest sentit, que tenia... En aquell moment, quan a primera ronda li agafen Jordan Love i a la segona ronda li agafen un running back i, a més, en tot el draft no li agafen cap receptor, Rodgers tenia tota la raó del món per sortir d'aquell draft emprenyat com una mona, independentment de com hagi després estat ell,
Però sí, que al final Greg Jennings tenia raó.
Una mica.
Aquest és el tema. Que no sé si recordeu també de un parell d'anys que va sortir aquell article, no sé, d'Atlètic, un lloc d'aquests també, va haver una rajada de
que... I el Titan d'aquell vostre que també cada cop cobra la boca...
Jermaine Finley.
Aquest també rajada Rodgers, segur, des que a la mínima que pot, està demanant tant d'allà a la carnisseria per sortir a rajada Rodgers.
De Rodgers i de la franquícia.
Sí, sí, en general, en general.
Era... Buah.
Sempre havíem dit que l'idiota era Greg Jennings i... Vaya.
Vaya.
Bueno, igual ho són tots dos, també. Dic que
no descartem res.
Canviem de notícia. Una de les notícies abans d'aquesta jornada va ser que els Browns van alliberar el receptor a Otrora, que diuen en castellà, estrella, Odell Beckham Jr., OBJ, i que... pot ser que durant el que duri aquest programa sapiguem si algú l'ha reclamat a waivers o què passa amb això. I, vaja, no sé vosaltres com ho veieu, Ferran. M'interessa també saber tu, com a ex, diguem-ne, amant també de...
No.
OBJ, tu com a fan dels Giants.
Jo bueno, sempre vaig estar al costat d'OBJ,
Sí?
Fins i tot, vull dir, a mi amb els... Jo no, vull dir, perquè el meu general manager sigui un odiador del talent no vol dir que jo passi a odiar OBJ automàticament. A part, s'ha demostrat que ha estat un trade dolent pels dos equips, perquè sí. és literalment això, i que no el renoves un jugador i el tradeges l'any següent xupant-te 20 milions de Calemore, és que no té zero sentit. Més enllà d'això, és una relació que no ha funcionat mai. Les lesions tampoc han ajudat, però no sé. És a dir, és molt fàcil dir que la culpa és o només d'OBJ o només de Stefanski, en el fons, fins i tot de Mayfield, de que no s'ha trobat el fit entre un i l'altre, però... I tampoc no compraré la idea aquesta de, bueno, ara no hi ha OBJ els Browns aquesta jornada han estat meravelles perquè OBJ s'ha passat jornades lesionat i també han estat merders. Jo crec que aquí el problema també ve una mica de Camp Bengals, que de cop s'han adonat que a la que són favorits Taylor ha començat a dir ui, i fatal tot. Em ve i deixa'l jugar com a underdog, no?, que diuen. Però, bueno, em sap greu perquè és un talent de l'hòstia. Sí que és cert que és un tio bastant peculiar, i no sé si és més peculiar ara que fins i tot quan va sortir dels Giants, que tenia una mica històries, però, ostres, wide receivers curiosos els hem tingut tota la vida, però tota la vida.
Sí, tots, de fet, potser
tots els
la
estrella,
posició, no?
Pràcticament, Ray Rice ho era. Ai, Ray Rice. Jerry Rice, perdoneu. Ray Rice va tenir altres...
també
era especial. Tema, no?
Sí, sí, també
era especial.
Bueno, un altre tema molt clar, que no sigui que ens passi com l'altre dia, que va fer l'agredir la seva parella i tal, i per això està perfectament fora de la lliga. Però també els històrics, com es diu ara, Chato Tocinco...
Si hi ha una posició que està plena de pirats...
Terrell Owens portant la bola al mig del camp dels Cowboys quan ja no era dels Cowboys, després d'haver estat tota la vida als Cowboys, a pixar-se amb l'estrella solitària, diguéssim.
Sí. No, que és una posició que està plena de sonats. Antonio
no
Brown.
Fit, no hi ha hagut un fit, i jo crec que fins i tot és una relació que hagués hagut d'intentar acabar abans. I jo crec que OBJ, ara mateix, crec que l'equip que el gaudiria més, segurament, o que més el necessita, són els Saints, per mi. Perquè és que la falta de talent ofensiva que tenen, més enllà de Camara, uau, eh?
Compte els Patriots. És que tampoc sé com van de cap, els equips, llavors no sé, tampoc el contacte d'OBJ i a l'altre.
Ha d'alliberar, no, jo conto que allí passarà a waivers perquè no hi haurà cap equip que digui doncs anem a gastar-nos 7,2 milions amb ell. Alliberarà i llavors negociarà lliure amb qualsevol equip, crec.
El problema és el del cap.
Rafa, com ho veus?
Sí, primer que és el que passarà, o sigui que anirà, no?, a través de waivers, i jo sempre el veus amb els Patriots, amb els Seahawks, amb aquests equips que ara s'han tornat especialistes en intentar fitxar aquest tipus de receptor. Jo crec que, per exemple, els Seahawks no el necessiten tant com altres, no? El que dèieu, els Saints, el que passa és que tant els Saints com els Lions han dit que no el volen, però òbviament que sí que el necessitarien. Els Patriots, òbviament, tenen un cos de receptor. Bueno, jo crec que és un receptor molt bo, de molta qualitat, que podria encaixar en moltíssims equips. Hi ha una mica de por amb el seu entorn, no? Diuen que és un entorn estilo Neymar, no, més que amb ell, amb el seu entorn, no? El pare, etc. A veure què passa, però sí, estic d'acord en que la relació aquella amb Cleveland sempre no ha funcionat mai. Crec que els Browns, quan tenen tants problemes per tants partits, comencen a fitxar estrelles un poc, sí, no? El primer Landry, OBJ, i després ja comencen a fer un equip, però hi ha alguns que no els hi han encaixat, no? I parlant dels Browns, no, Enric?
Exacte, sí. Tenim notícia última hora als Browns, també, si
veu.
Doncs que Nick Chubb ha donat positiu per Covid, i no és només ell, sinó que a més també a Demetric Felton, també, o sigui que veurem el cos de running backs dels Nick Chubb, sembla que hagi trepitjat merda, també t'ho dic.
El català, no? Queda ara com... Ara em surt el nom.
El David. El David Johnson.
No, en David no.
L'Ernest, això. Sempre has dit l'Ernest.
Sí, el tema dels Browns en atac amb les lesions d'aquest any també té un programa, eh? Perquè està jugant Mayfield tocadíssim, el running back s'ha lesionat tots i algun d'ells més d'una vegada, però això, han estat jugant sense Beckham, han estat jugant sense Landry, déu-n'hi-do, també el percal que han tingut sobretot en atac.
Diu la NFL, això sí, que tots dos running backs estan vacunats, Aaron, i per tant, bueno, que encara no estan...
Necessiten passar dos tests negatius en 24 hores de diferència. Si els passen, poden jugar.
No estan descartats per poder jugar el diumenge.
Com la setmana passada, McKinney del Giants i Saquon. Bueno, Saquon estava lesionat, amb la qual cosa tampoc va passar res, però McKinney també li havien donat positiu, va donar els dos negatius. Va jugar i bueno, ja en parlarem també.
Tu, Ferran, has dit Saints. El Rafa crec que també ha deixat anar alguns noms. Raül, on t'agradaria?
No, si encaixar, estic d'acord. Encaixaria Saints, encaixaria Patriots. Vull dir que li fan falta. Jo crec que Patriots els aniria també de luxe i segur que ens deixem algun altre equip. Però
ell va dir Seahawks, em sembla. O va
Seahawks també.
Que sí. Seahawks li feien gràcia.
Però no és el que segurament de receptors no té un problema alarmant amb Lockett i Metcalf per allà.
No. I que segurament té com a equip pitjor pinta, perquè ell també va dir que volia anar a un equip en el que pogués competir, i Seahawks, entre la divisió i la situació en la que estan Seahawks fa mala pinta. Sí, Patriots, en canvi, com que Bills està regalant aquí partits, doncs de cop i volta Patriots s'ha vist Tito Bills, s'ha vist que té la divisió a tiro, i jo amb aquest home no em jugaria als quartos.
I no només la divisió, sinó que la també, ja ho diem, aquestes terceres wildcard de cada conferència seran bastant més barates del que ens podem o del que ens podíem esperar a priori.
Acabarà o a Buccaneers o a Rams, ja us ho dic ara. Que són els que juguen al Madden, diguem-ne, tots junts. A Rams ja no li ve d'aquí, com que no tenen cap. No,
però el receptor és pitjor Bucs. Si va a Bucs, de què juga?
Sí,
com es posa tota aquella gent al camp? No pots.
De Kick Turner.
Sí, perquè no et cap, no sé.
A veure, no, però és interessant. Ravens, per exemple, no...
També.
Però tenen bastants receptors.
Sí.
poc... Bueno, Watkins està lesionat, no? Em sembla, es va lesionar l'altre dia, que era l'altre que tenien una miqueta, però a part sí. tenen Bateman, tenen Hollywood Brown, sí. Duvernay, que també ho està fent prou bé, sí. Fins i tot encara també que juga poc, tenen Proush, que venia de Southend Methodist, que també té molt bones mans, a mi em recorda sí. un estil una mica Renfrow. Hosti, sí. el tema és que... I Andrews.
Marc Andrews, això no venia, amb el Tyden sí. que tenen, que és... Vaja.
A mi aquests equips em faria una mica ràbia perquè és això que ho dieu vosaltres, és una miqueta un lujo asiàtic, no? Ja és com, bueno, repartiu una mica, sí. no?
Bueno, en principi la Lliga estava pensada perquè això no passi, però vaja.
Exacte.
ja, però fent... no... Però no van pensar que ja general managers més llestos i n'hi ha menys.
Correcte.
I llavors la cosa no queda balancejada.
Va, canviem de tema. Tenim una pregunta retòrica en l'actualitat i creiem que és interessant perquè sobretot volem saber també el Rafa què en pensa, que és què està passant amb els 49ers. Què és allò que no acaba de funcionar o què és allò que està passant, a banda de que tinc un gos aquí que m'està intentant dir coses, no el veieu, però està aquí. I sentiu el soroll. Què passa amb els Niners, Rafa? Que no,
què passa ara no... o què va passar l'any que van arribar a la Super Bowl?
Bueno, mira, aquesta és molt bona pregunta. És a dir, perquè... que potser l'any estrany... Però clar, Shanahan... Tots
no, però
aquí,
és que Shanahan
és l'hòstia.
Però Shanahan totes són temporades amb rècord negatiu, crec, estic parlant de memòria, menys la de la Super Bowl, que tot va molt bé. Jo crec que Shanahan com a head coach no, bueno, li costa el tema de la coordinació dels jugadors, amb moltes coses, que crec que és una gran ment ofensiva, que ho va demostrar els Falcons mai, el Ryan ha jugat com quan tenia el Shanahan de coordinador d'atac, però amb els 49ers no funciona, o sigui, no funciona i no funciona, perquè és que és tropiezo tras tropiezo i ara jo crec que de lesions no van tan malament com anys anterior. Jo crec que deixar marxar el Buckner va ser un gran error, jo crec que és un jugador calibre Aaron Donald quasi, però bueno, tornes al mateix, no pots tenir-los a tots, però no acaba, sí, no, el quarterback no té un quarterback potser de la qualitat dels equips super dels que estan allà dalt, però bueno, amb aquest quarterback va arribar a la Super Bowl, o sigui que...
A mi el que em sobta més és la caiguda en picat de la defensa. No, més enllà que va marxar Robert Saleh, és que és, o sigui, els Niners, és veritat, és un equip que corria molt bé, amb problema de lesions en atac, a més Garoppolo, el que deia Rafa, arriba fins on arriba, però bueno, amb Garoppolo has arribat a la Super Bowl, sent òbviament no ell qui t'ha portat, però aquesta defensa era molt dominant. I de cop i volta, de fet, les Niners es basaven en dominar en defensa i en establir el joc de cursa, que l'atac de Shanahan sempre ha sabut córrer molt bé amb qualsevol running back, que es posaven a nosaltres a córrer i fèiem 120 yardes. I de cop i volta, que suposo que tot s'ajunta, es cau la defensa, per tant ja no pots córrer tant, no tens l'equip muntat per jugar al passe, però no sé vosaltres que si us imagineu d'on pot venir la caiguda de la defensa, perquè tampoc han perdut, no hi ha res, no?
Jo crec que hi ha una dada molt interessant, abans de seguir amb el tema de la defensa, que ens deixa aquí, tenim un oient que es diu un dels Niners, o sigui que millor que ell, crec que ningú, per parlar d'això, diu el rècord 19-37, si traiem, diguem-ne, el 13-3 de l'any que arriben a la Super Bowl, el rècord ara mateix de Shanahan és 19-37.
Jo aquí crec que hi ha una mica de trampa, eh? Crec que ha jugat sense quarterback, excepte l'any de la Super Bowl i aquest. Perquè recordo que de seguida es feia amb el Garoppolo i sortia a jugar CJ Beathard i aquell altre que no me'n recordo ni quin era.
Nick Mullens.
O sigui, i ha tingut molts problemes de lesions en general l'equip, que això no sé també si pot ser culpa de l'estaf que va amb Shanahan, eh? Però sobretot en atac, en la posició de quarterback, ara parlo de memòria, però diria que només ha jugat amb Garoppolo l'any de la Super Bowl i aquest. Jugar amb Garoppolo vull dir la temporada, no que jugui tres partits i es faci mal.
El tema és que potser això li ha servit d'excusa al final.
Ah, sí, sí, està clar. Però ha passat, vull dir, però és una realitat.
Sí, 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 correcte, que nosaltres ens pensàvem que el problema és que se'ls havien caigut al quarterback i per això era impossible treure bon resultat, i potser com es diu ara, el resultat estrany va ser l'any del 13-3.
Però això no explica la defensa d'aquest any, que és el moment estrany, perquè la defensa havia funcionat bé tots els anys.
Però això és el que deia Robert Saleh, eh? Els Jets han dit, Rob, Saleh.
Sí,
perdó,
l'humor.
Ja està.
Sí, sí, ha de ser alguna cosa així, però ostres, que el coordinador sigui tan, o sigui, impacti tant perquè es caigui tan ràpid d'una a una altra. Hem vist altres vegades, que marxa un coordinador i l'any següent aquella unitat ja no és tan bona, dos anys després ja és més regulera, saps? Com que es va caient perquè perden automatismes, però tan radical.
Però mira els Cowboys, l'altre, no?, cantó de la moneda, ve el Quinn i de sobte és una defensa que menys contra els Broncos domina. Bueno, no domina, però que ha millorat moltíssim la defensa. Sí, jo crec que el coordinador té a veure i també hi ha la teoria aquesta darrerament, mira, Washington, mira, que és complicat mantenir una defensa, o sigui, està ara la teoria aquesta a l'NFL que en el fons has de guanyar amb atac, que la defensa sí que t'aguanta, però que arriba un moment que estudiant la, o com sigui, els atacs rivals t'acaben dominant. I mira, el tema d'Arizona contra el San Francisco aquesta temporada és tremenda, perquè que els hi fan 37 punts amb el McCoy, sense el Hopkins...
És que déu-n'hi-do, sí.
És, vaja, doncs igual sí que és, em sembla molt bé això que deies, Rafa, que igual hem de posar l'ull a l'altra banda, que aquí donàvem per fet que Shanahan era un bon head coach, i igual no. Igual, com diu el Rashomon 49, diu, sense un quarterback de garanties no es pot fer res. Ostres, sí, però no ho sé, tampoc...
Sí, no, perquè amb Garoppolo han arribat i amb Jared Goff es va arribar a una Super Bowl. Que després evita que potser es va perdre pel fet de jugar a una Super Bowl amb un quarterback així, eh? Però, home, com per fer algú més. Jo estic d'acord que potser aspirar a guanyar la Super Bowl és molt complicat. No és impossible, eh? Recordeu els Broncos de Manning? No és impossible guanyar una Super Bowl sense quarterback, però és molt difícil. Però, home, que aquest equip passi d'això, d'aspirar a la Super Bowl, a que quan va, que porta dos victòries.
Tres, crec.
No sé si ha fet el ball, no sé si va 3-5 o va 3-4, com deu anar. 3-5 o 3-6, no sé com deu anar. Però vaja, que està 3-5. Clar, és un rècord molt dolent.
Sí, de veritat és que sí. No sé, veurem què passa al final de temporada, perquè també Shanahan era un dels head coach que no entrava. Jo crec que en principi tampoc entrarà en el hot seat, diguem-ne, però...
No, diuen que depèn molt del projecte Trey Lance, però...
Clar, és tenir molta fe, no? Tenir molta fe.
Que és una mica el seu quarterback de futur.
A veure, estava verd. És un jugador que saps que estava verd al sortir, perquè primer que ve de Divisió 2, portava un any sense jugar. Jo crec que de condicions, les condicions que té són molt, molt bones. A mi m'agradava molt en tema condicions. Però potser ja es pensava que el faria més ràpid del que el pot fer. I aquí sí que és veritat que això potser el marca el seu futur a la franquícia. També és veritat que jo no estic segur que és d'aquests que després torna a fer de coordinador ofensiu i aquell atac
Viurà, hòsties.
Farà por.
Coordinador ofensiu perquè... no, si fan fora Shanahan té feina de head coach el dia següent.
Sí,
gent infinitament
també.
Més sospitosa té feina d'aquest coach
també,
sí, Shanahan, jo crec que de fet crec que els Niners no el tallaran primer perquè han apostat molt per Trey Lance i han donat bastant draft per ell, tallar el tio que l'ha escollit, no sé, seria una mica tirar-ho tot per la borda i a banda saben que si fan fora a Shanahan el dia següent equip i però pot triomfar l'altre equip i queda tu com el tonto de la pel·lícula.
Una oportunitat més, diguéssim.
Sí, home, sí, però jo parlo a dia d'avui. O sigui, si tu ets el general manager dels Niners i et fas fora a Shanahan, saps que el dia següent equip, per tant, allà li pot anar bé i tu quedar com el tonto a la pel·lícula i a més et menges un quarterback, el proper head coach que vingui et dirà que no vol, has donat 40 primeres rondes per ell i de cop i volta estàs en un bypass de 5 anys que no saps per on et cauen les castanyes.
El que passa és que, a més, el general manager, o sigui, el president o el que sea exactament, no sé el títol, el John Lynch també ve amb el Shanahan, o sigui que...
Sí, veritat, perquè vas collir ella, bé.
Havies de fer un canvi ja més a tota la franquícia. Sí que s'estan ficant en un terreny molt complicat perquè de cara al draft i de tot això no estan bé amb els esforços que han fet per portar l'Ans. I en la divisió aquesta que ho repetim cada vegada, però que és una divisió complicadíssima amb rivals,
cada cop més, perquè aquest any ha vingut Stafford als Rams, amb el que ja sabem què significa, de cop i volta als Cardinals, que tots els donaran una mica com la cenicienta, la ventafocs del grup, sent molt bon equip, de cop i volta és un equipasso, perquè ho hem comentat molt, molt per sobre, però és que Cardinals escombra Niners jugant amb el quarterback suplent, sense el wide receiver 1, sense el wide receiver 2 i amb el running back 1/2 que se li lesiona en el segon drive, diria. O sigui, és que juga, traient la línia, tots els que juguen de jugadors de skill players són tots suplents. I passa per sobre dels Niners, però d'una forma escandalosa. Llavors, o sigui, és que jo encara tinc a la retina a James Conner corrent com si fos Adrian Peterson,
sí, sí.
I fent yardes de 10 en 10, com si, no? O sigui, era molt exagerat.
Diu, un dels Niners diu, m'acabo d'estalviar el psicòleg, relol. No, estalviar no, ja et passarem, no pateixis, que et passarem la factura. Voleu fer alguna cosa més dels Niners?
No, m'agrada un dels missatges, no sé si l'has posat, però un dels missatges del Rashomon segurament que diu que l'opció ara és treure Lance perquè agafi experiència, com a mínim perquè comenci la tercera wildcard comença a posar-se complicadeta
al final.
I quan la temporada està tirada, pues dona-li confiança al jove que ha de ser el futur i al final jo també tinc l'opinió que si l'entorn sap que per resultats ja no pots fer res, és el bon moment de donar aquella possibilitat que el jove millori, que és amb snaps reals, jugant.
Perquè, no sé que el vegi tan verd que pensi que és contraproduent.
Veurem.
Garoppolo no estava jugant tan bé, amb la qual hauria d'estar extremadament bé.
Sí, no, però independentment d'això em refereixo pensant en el futur del xaval, No estem a dins. Potser si està molt, molt verd, gairebé és pitjor pel xaval treure l'ara i quedar en ridícul durant 8 partits que guardar-lo una miqueta, saps, i donar-li més temps d'entrenament amb l'equip. Però això és millor que ell no sap ningú.
Monday night contra els Rams, no?
Sí, sí, sí.
Que mira, veient el que estem veient, jo gairebé apostaria diners als Niners.
Sí, és el
no,
que
toca. Perquè, clar, si
ajudo... Ara és el que toca.
Cada partit que diries en un survival, no, aquest és seguríssim, 100%. Últimament tots van al revés, doncs all in als Niners.
Van tots molt bojos. Doncs vinga, ara que esteu parlant d'això, què us sembla? Anem a fer la ronda de partits i comencem a parlar una mica de com ha anat aquesta jornada. Tirem. Això, Rafa, és una novetat d'aquesta temporada. No sé si
però primer hauríem de tirar el banner del separador.
A més, aquests separadors estan molt bé, eh? A més, amb la musiqueta NFL aquesta, que és boníssima, boníssima. Jo quan treballava a l'NFL, una vegada em vaig gravar un CD d'aquests i a vegades vaig al cotxe i me la poso allà quan... No, recorregut ja...
Per subidón, no?
Sí, total,
són músiques de molt subidón, és veritat.
4 hores de conduir, venga, vamos, para inyectarnos ahí un poco de...
N'hi ha moltes a Spotify, Rafa?
Bueno, sí. Gràcies. Jo les tenia un CD, però... Sí, sí.
Doncs vinga, tira la música aquesta que mola tant, Ferran.
There's a lot going on out there, boys. Hey, chocolate, vanilla, cheetah, castor, top gun, flame, torch, water, pork.
Doncs vinga, farem això que et deia Rafa al principi, fem una mica una repàs ràpid dels partits menys interessants, tot i que molts ho són, i després ens centrarem en els partits que nosaltres hem crec que aquesta jornada són els més importants. Així que convidem el nostre DJ de referència, que és DJ Shark. Na-na-na-na-na. Perdó. Veus, això és instant karma, eh? Intento cantar DJ Shark, na-na-na-na-na, i ja m'agafa tos. Vinga, anem a fer la roda de partits, com sempre ja ho sabeu, jo dic el resultat, i vosaltres feu una mica de resum de com va anar la història. Quan vulgui DJ Shark, endavant, pelante, posi'm la música.
I aquestes coses, no?
Home, si vols, eh? Si et fa mandra, no, eh?
Sense pressa, eh?
Tranquil, és un DJ una mica que va al seu ritme. No passa res. Jets 30, Colts 45.
Marcador enganyós en un partit on els Colts van dominar sense cap problema. Un cop va caure lesionat Mike MVP White, els Jets es van acabar. I Flacco us segueix mirant des de casa, cobrant.
Falcons 27, Saints 25.
Miracle a Nova Orleans, on els Falcons no van acabar perdent un partit que tenien guanyat. Simeon et guanya els Bucks, però et perd amb els Falcons perquè aquesta lliga és així. Especialeta. Atenció.
Què ha passat?
És que ve un partit que a veure, eh?
A veure què.
Ai.
The last dinosaur, he's my friend. Hòstia, aquesta versió no la sabia. Denver Broncos...
És la versió original.
Hòstia, doncs és boníssima. Cowboys 16, perdó, Denver Broncos 30, Cowboys 16.
Espera, que això no es fa. Atenció, atenció, es busquen 11 nens perduts a Dallas. Se'ls esperava diumenge, però no van aparèixer. Van amb samarreta blanca i un casc platejat. Si algú es troba, que contacti amb el seu pare, que els està buscant.
El Broncos, buah, la transició, no està d'acord, amb aquest, amb aquesta, amb això que hem de fer, que ho sapigueu. Després en parlarem, no pateixi. Vinga, va. Browns 41, Bengals 16.
Ha estat deixar marxar a OBJ i de cop l'atac dels Browns funciona millor que mai. Casualitat? Segurament. Però ja els tocava un partit així.
Bills 6, Jaguars 9.
Podria ser el resultat del torneig de petanca del meu barri, però no. És un despropòsit de partit on el millor va ser veure Scott Hanson tenint orgasmes cada vegada que Josh Allen interceptava a Josh Allen, o Josh Allen li feia un sac a Josh Allen, o Josh Allen recuperava un fumble de Josh Allen.
Raiders 16, Giants 23.
Dues recepcions per 41 yardes i un touchdown del millor receptor del partit, Xavier McKinney. Ah, què és un safety? Doncs ja sabeu que ja us podeu imaginar com va ser el partit.
Patriots 24, Panthers 6.
Poquito a poquito, suave suavecito, Darth Bill va fer amb el seu pla per dominar la galàxia. També és veritat que contra Sam Darnold la vida sempre és més fàcil. Quin drama.
Texans 9, Dolphins 17.
Si mireu aquest partit, podeu acabar com un manifestant qualsevol si es troba la Brimo, sense ulls.
Chargers 27, Eagles 24.
Que algú li digui a Staley que el reglament contempla xutar en quart down, si us plau. Entre això i uns Eagles que van córrer molt bé la pilota, els Chargers van estar a punt de perdre un partit que a priori semblava més fàcil.
Cardinals 31, Niners 17.
Uns Cardinals on l'atac, en atac, perdoneu, jugava l'equip suplent, van passar per sobre d'uns 49ers en caiguda lliure. Com ja hem comentat abans, alguna cosa fa olor podrita a San Francisco.
Fins aquí la roda de partits. Rafa, no sé si del tot això que hem dit hi ha algun partit que et vulguis dir alguna coseta breument, si no anirem a comentar els partits destacats de la jornada. En tenim quatre per endavant encara.
No, anem a comentar els partits destacats. Sí que m'ha impressionat, i res amb els Giants, Ferran, que bona victòria, el nivell dels Raiders, no sé si totes les qüestions extradeportives els hi van afectar molt, el Derek Carr no sap molt bé on es posa el safety rival, i els Raiders que estaven líders de divisió, i jo els veia, ara si em diguessin que apostés per un equip que era últim d'aquesta divisió, posaria els Raiders.
Amb aquesta mateixa divisió tenim els Broncos, que teníem un oient que es queixava de que no, avui no parlàvem extensament del partit, però és veritat, és una mica aquesta roda que dèiem al principi, no? O sigui, els Raiders perden amb els Giants quan fa dues setmanes semblava que els Raiders eren favorits per guanyar la divisió, ara els Broncos, que també ja dèiem, bueno, la cosa ja de cara a l'any que ve... Amb el
sí, quan traspassen el Von Miller, fan el trade amb el Von Miller i de sobte són candidats un altre cop. No.
I ara és com, ara de cop volta guanyen... Anaven 30-0, no? Si no m'equivoco.
Sí, muchos a pocos, sí, muchos a ceros. Sí,
tot
sí.
Plegat és com una cosa molt, molt, molt estranya, que és el que jo dèiem al principi. Però anem a parlar dels partits. El primer partit que volem destacar és l'últim que s'ha jugat. Que és aquest Bears 27, Steelers 25, no. Si no, 29, no, perdó. No. Bears 27, és que ja el tinc resultat mal posat. Bears 27, Steelers 29, si no m'equivoco, no? Sí. Van perdre els Bears, han perdut els Bears, vaja, a Can Steelers. Ferran, Raül, Rafa, no sé.
Ara sí.
Ara, gràcies. No sé. Us juro que sabia que havíem perdut. Hi ha hagut molta polèmica amb el tema de l'àrbitre al final del partit o cap al final del partit, amb aquest taunting, que si és taunting, que si no és taunting, que si és taunting al final, perquè el que fa, si el jugador no fa el paripé, això no li pitaran mai. I diguem-ne que la cosa s'ha anat una mica per aquí, hem perdut una mica la referència del partit. No sé si per on voleu començar. Per la polèmica...
Jo... Sí, home, sempre, no? Sí, al final sí, és la part que
hem vingut a jugar.
Venim del futbol europeu una mica. Sí, sí, les coses ens van la sang.
Primer Rajà i després ja l'altre, ja.
Exacte. Jo crec, sincerament, que sí que crec que els àrbitres, en general, amb tot el partit estan... No, no és el seu millor arbitratge de la vida, podríem dir-ho així. Estan... Però se n'ha anat de mare un tema que... Que és a dir, que es pot assenyalar, el que assenyala és una cosa que es pot assenyalar i s'està començant a treure... Que... Després s'hauria d'observar... Bueno, posem ràpidament en context, per si algú no ho ha vist, és... Si no, Marsh es deia? Marsh fa un sac que eren un, que els deixava, si no em recordo malament, els Steelers amb quart down, i al celebrar-ho, se'n va fa, encara que estava bastant al mig del camp, se'n va a celebrar-ho fent passes i semblava com si s'estigués expressant a la banqueta dels com es diu ara?
Dels Steelers.
Ah, perdó, dels Steelers, exacte.
No,
clar, això fa que un àrbitre que està allà sembla que bueno, ha decidit que això és un taunting, perdoneu. I
jo li diria taunting ja directament.
Taunting directament, no?
Perquè és una mica...
I té, està a punt com de tirar el, té la mà agafada al mocador per llançar-lo. Mentrestant, també sembla que tira enrere la cadera i el cul, per dir-ho d'alguna manera, per acabar-se xocant molt lleugerament amb...
Però l'àrbitre busca contacte.
Sí, 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 sí.
Que
sí,
per, però... mi això és la part, per mi això és molt greu i és la que busca, fa que tot sigui molt raro.
Però, allò, però
aquells,
és que...
petons, aquells petons de... Epa, cuidao,
vale, jo comptaria que hagués estat greu si llavors al senyalar-ho hagués dit que és un disrespecte en el referee i l'hagués expulsat.
Però és que la, ja meva sensació, la meva sensació és que l'àrbitre busca... Ja et dic, sí que crec que no afecta... Sí, és veritat que és una jugada molt important, però vull dir, no estem parlant de l'últim drive. Hi ha 3 o 4 drives després. Per tant, jo crec que el partit hagués canviat molt i dir que per aquesta jugada el partit es perd, a mi sí que això em sembla una anada d'olla molt bèstia. Però... sí que crec que aquesta jugada l'àrbitre té moltes ganes de pitar-li coses i se li nota. Jo crec que els moviments que fa és com buscar xucar fort justament per xular-li el que tu dius, Ferran, i com que no li pot xular això, crec que li xula el taunting, que sí, li pot xular, però també és justet. A mi el que no m'agrada, tota aquella jugada, no m'agrada l'actitud, l'expressió corporal del referi, no m'agrada, no m'agrada tot el que va passant i el que va fent.
Jo crec que les... que el del xoc i tal s'hauria d'estudiar. Ara, la jugada, per mi, i ho dic molt sincerament, és un dels tauntings acceptables en el sentit... A mi em semblen molt exagerats i no hi estic d'acord, però és que se n'han tirat en aquesta temporada d'alguns que són molt més lights, de ha girat el cap una mica, un jugador ha girat el cap, sí, cap on no tocava, ja li han tirat el mocador.
Però normalment és quan té algun altre jugador a prop. Jo
no,
de tan lluny
no
n'he vist.
Absolutament res. No. Mira't un vídeo que corre que diu Worst Taunting Flags de Penalties d'aquest 2021 i et poses a plorar, directament.
Ja t'ho dic,
aquí com a mínim,
sí, sí,
encara que està lluny, però es dirigeixen a la banqueta, en lloc de fer els senyals de l'alegria cap a la banqueta dels verds, en plan, ho celebro amb els meus, vaig a marcar-me, encara que estigui lluny, a la banqueta dels altres. No és dels pitjors. Al final, amb la qual cosa, bueno, jo crec que sí que s'ha d'estudiar el que fa l'àrbitre, però crec que hi ha un munt de bola una miqueta afegida, que és que a vegades, hi ha moments que a mi em semblava que estava llegint que és que li posa el cul i llavors, clar, aprofita per tirar el mocador i senyala jo, i no.
Sí que evita que el mocador no el tira fins que xoquen, eh? Jo per això et dic que a mi la sensació que em queda...
Però la té a la butxaca ja
sí,
gairebé
però
fort,
per això dic que a mi la sensació que em queda és que ell va buscant el xoc per tirar-li per allò. És que al final evita que el xoc és tan ridícul que no... és sensació, és dir, jo no et dic que fos això. Com a espectador, la sensació que em queda és aquesta, i això és el que no m'agrada.
Rafa?
No, jo, primer, el taunting, està clar que què vas a fer, a més, ell, el Marsh, havia estat amb els Steelers la temporada passada. Llavors, va cap allà, jo crec que taunting es pot pitar perfectament. Jo crec que l'actitud de l'àrbit és més com dicendo t'he pillado. Llavors, per això xoco, llanço el mocador després. El mocador no pot ser per xocar perquè seria una falta diferent, i implicaria expulsió immediata del jugador. Sí. Llavors això no és, però sí que és una actitud una mica com xulesca, no? O sigui, que és estrany amb els hàbits de la NFL, perquè en general, i jo crec que això ho revisarà la NFL, perquè a més els Bears s'han queixat. És curiós, el Nagy, el Matt Nagy, ha dit que la culpa era del Marsh per no celebrar amb els seus companys, amb roda de premsa posterior al partit, al entrenador dels Bears.
I té raó.
Això és una palabra.
Taunting, sí. És el mateix, diu, sí, és un punt d'èmfasi, se puede pitar, no et fiquis en una zona de color gris, perquè al final acabaràs esquitxat, i és el que ha passat.
Ara, de fet, li fot bronca, perdona, quan arriba a la banda li fot bronca.
L'actitud de l'àrbit és el que jo crec que l'haurà de revisar la NFL, perquè no és una actitud, a més, que és que et pot fer molt de mal, et pot atropellar, el Marx pot començar a córrer cap a l'altra banda i pesa 30 quilos més o 40 quilos més que l'àrbit, i no sé com l'àrbit es fica tan a prop del o sigui, tirar cap enrere i llança el mocador i ja està. És com, tio, t'he pillado. No ho sé. No... Jo crec que tot això és el que ha desencadenat, que la gent ja diga, no, és que tal, és que qual, és... Ara, sí que sap greu que pitin taunting per això, sí, però les regles del taunting són així, malauradament, amb el qual jo estic d'acord amb el Ferran, n'hi ha hagut de pitjors. I el que busquen amb el taunting és que no corrin cinc de la banda a pegar-li a Marsh. I en el fons és que un poco va para allá, estilo...
Sí, però ajuda per això. Sí, ell mentre fa això... De fet, l'equip de quart down del Steelers està entrant al camp.
Ja està entrant, sí, el
I no hi ha aquest... cap jugador que reaccioni malament. Vull dir que no, tan greu però... no devia ser. O sigui, que sí, sí que, no, que estic d'acord amb l'Age en el sentit de que no vagis. O sigui, a què vas allà? Bueno, a què et gires, vale? Si al moment que et gires te l'estàs jugant. Però sí que crec que o sigui, cap jugador, i de fet el Panther passa molt a prop d'ell, i és com... És que potser ni diu res, Marx, perquè és que entra l'equip dels Steelers i tothom l'ignora. Vull dir que tampoc devia ser una cosa com molt bèstia, no s'estaria agafant el pack. Vull dir que no devia ser una cosa molt ostentòria perquè és que l'ignoren d'una manera com si estigués passant
per allà. No, però es queda quiet mirant-lo.
Sí, per això dic, però que cap jugador dels Steelers dels que entrava al camp ho va interpretar com una, no sé, com un acte xungo, perquè els jugadors salten rapidíssim en aquestes coses
sí.
Bon pas a d'ell.
Jo crec que en aquest sentit potser la seva primera idea era girar-se i que el veiés a Tomlin, no? Perquè és el que havia estat en els Steelers i és com, mira'm, que t'acabo de donar per sac a distància i que jo crec que l'estem sobreexagerant una miqueta, però en el reglament d'aquest any i tal com es diu que s'està fent èmfasi, és una miqueta com el primer any de les pass interference molt més descarades, totes aquelles coses que era com... El concurs del mocador, una mica, a vegades, doncs el
mateix. No, sí, estic d'acord, que sense tot el llenguatge corporal de l'àrbitre darrere, pues, hagués sigut un altre taunting dels que va ser, joder, us heu passat pitant-lo, però com tots els altres. A mi també el que comentava el Rafa, tota la parafernàlia posterior és la que et fa, com a espectador, dir, ostres, aquí està passant alguna cosa rara. I jo estic d'acord que això li fa molt mal a la NFL, perquè precisament la NFL és una lliga que els àrbitres, encara que s'equivoquin, vull dir, s'ajunten, xerren, passen, t'expliquen el que han xulat, vull dir, encara que tu no estiguis d'acord, que és molt comunicativa, i de fet després fan rodes de premsa i ho expliquen. O sigui que,
sí, sí.
Que és una cosa que l'arbitratge NFL sol ser superescèptic, fins i tot si s'equivoquen. No hi ha cap mena d'emoció. Sí, però vull dir, perquè són una mica gairebé robots. Però el futbol europeu veus més la xuleria de l'àrbitre, que va i t'ensenya la groga a la cara, saps? I és com, i amb el pecho pelante. Vull dir que el llenguatge corporal d'un àrbitre europeu de soccer és molt diferent. En canvi, l'NFL és gairebé robòtic. S'agafen, tiren el mocador, s'ajunten, xerren, li expliquen al públic el que han xulat i següent down. I per això xoca més.
Parlem del partit, si voleu, breument. El Serpi diu els últims drives de Justin Fields són magnífics, sempre ha estat el seu vaixell. Sí, clar, a veure. I crec que a poc a poc va demostrant que té potencial per ser el quarterback franquícia que fa tant temps en Elena Chicago, si no fos por Nagy. Això sí. No sé què en penseu vosaltres. Jo no l'he vist, ja us ho haig de dir ara. Encara no he tingut temps.
Jo crec que és un partit que els Steelers estan traient bastant bé, en general, i just al final del tercer quart i tot el quart es comencen a complicar bastant la vida. No sé si es comencen ells a complicar la vida només, i a part és que els Bears i l'ofensiva fa un clic que no havia fet amb tota la resta del partit, perquè també sempre ho hem dit i crec que és de justícia reconèixer-ho, la defensa de Steelers és bona, és molt bona, i posa el partit amb una dinàmica estranya. Jo crec que hi ha aquest punt d'ansietat, fins i tot en algun moment dels Steelers, que de cop diuen, hòstia, hòstia, que perdrem, i al final, pues... És que, si no recordo malament, els Bears s'arriben a posar per davant.
Sí.
I al final guanyen amb el field goal de Boswell, quan quedaven, ah, no me'n facis dir, a 30 segons, pot ser, una cosa així...
Sí, menys, una mica menys, sí. Sí.
De fet, acaben, diguem que acaben perdent els Bears perquè no fiquen el field goal del final.
Si sí, no encara tenen un, no? Un últim intent.
Encara tenen un altre xut, perquè que és molt llunyà, però, i crec que de fet va bé, i crec que toca la... Però que toca la creueta, si jo recordo malament. Toca a la barra, no?
Això no arriba, no hi arriba. El narrador de la ESPN diu toca la barra, i després en el següent plano es veu que bota com 5 yardes abans.
Ah, vale.
Però clar, era un xut, no s'ha fet mai un xut de més de 60 yardes en aquest estadi. O sigui que sí que els Steelers cometen una errada molt greu, que guanyen de 10, quedant menys de 7 minuts, fan retorn en un pont, comença el jugador a fer el retorn, fa un fumble, el recuperen els Bears i el porten a touchdown, i a partir d'aquí li dona vidilla, i sí, és cert que acaba molt bé el Justin Fields fent un drive de touchdown per posar-los per davant quan quedaven poc temps, i acaba bé el Justin Fields. Hem vist el millor Justin Fields de la temporada, jo crec, en aquest final de partit. Però els Steelers, que no eren favorits per ningú, continuen guanyant. O sigui, és aquests equips que és molt complicat. És com els Saints, que són equips que és molt complicat de guanyar-los, per molt que en teoria estiguin bé, que el Roethlisberger... Bueno, el Roethlisberger fa un keeper, que crec que no feia un keeper en 3 anys, i porta la pilota buscant un primer down i es llança allà amb el cap per davant. I, bueno, aquests Steelers que els agrada l'èpica, és un equip que li agrada molt l'èpica.
S'ho està creient. Tu, Rafa, quan veus córrer a Roethlisberger, també et sembla que has ficat l'slow motion sense voler?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
perquè
sí,
com però... una mica...
No, però déu-n'hi-do, si li aguanten... Sí, sí. Si la línia li aguanta... Bueno, després té el seu típic passe nefast, que té un cada setmana, però de sempre, això de quan guanyava la Super Bowl i tot. Però déu-n'hi-do, els Steelers estan lluitant en aquesta divisió. Segon,
sí, sobretot
per sobre Cleveland i Cincinnati. Sí, des de la defensa. El Watt, incommensurable, s'ha convertit en el quart jugador en arribar a 60 sacs en menys partits a la història de l'NFL, darrere el seu germà Reggie White i Derrick Thomas. Una defensa espectacular, sens dubte.
És la família Watt, és la típica família amb aquella amb qui no et pots portar malament.
No.
Sí, és veritat.
La família Watt i la família Bossa.
Correcte, sí, exacte.
Bueno, perquè... la família Bossa no et pots portar malament per un altre tema.
També, perquè són una mica...
Perquè si no vols acabar al fons del Hudson amb unes sabates de ciment.
Ah, sí?
Sí, no ho sabíeu, això?
No, jo no.
Sí, l'avi de... Crec que és l'avi de Bossa, era de, diguem-ne, amic...
Del sindicat del...
De la cosa nostra.
Podria ser, o alguna cosa així, si no recordo malament.
No sé si el Rafa té més informació. Jo sé que quan van tenir...
Sobretot, diguem, presumptament, que jo amb aquesta gent no vull cap mena de problema, eh?
No, exacte.
Hi havia un tema de que quan... Sabeu que Bossa...
Ho està dient l'Enric, mica... que quedi claríssim. Família Bossa, en general, l'Enric expressa la seva opinió només.
És el besavi.
No, quan va sortir el tema de que Bossa va trigar una mica a signar el contracte, crec que va ser Nick Bossa, no? No era Joe Bossa.
Joey, el de Chargers, sí, el que va trigar Bossa molt a signar.
Va sortir també la notícia de que venia de família, diguem-ne, que havia tingut vinculació amb la màfia, sí, amb el
besavi dels Bossa.
No sé si era l'avi o el besavi.
El besavi, tinc la notícia al davant, que l'he buscat aquí, exacte, del sindicat
Capone,
del crim de Chicago, i a mi era un de la crew del Capone.
Exacte.
Tony Accardo, AK... A.K.A., perdoneu, Joey Butters. Butters de Bat.
Ah.
No? Bat, B-A-T-E-R-S.
Qui és el...
Ah, de l'estri. De l'estri, que és el bat de baseball.
First at bat, diguem-ne.
Molt bé. Segur que el feia servir per fer el ioli, el bat.
Igual era molt bo jugant a baseball, jo què sé.
I hem fet la introducció històrica.
Doncs fins aquí anava.
Doncs sí, doncs llavors pitjor no, posar a posar malament amb algú que no siguin els Bossa.
Exacte, és que per això t'anava a dir, és millor que amb els Bossa no t'hi portis malament.
Sí.
Presumptament.
Per un temps.
Vale. Què més? Va, què més voleu afegir? Voleu canviar de partit?
Jo em segueix, em sumo en aquest vaixell, que és que els Steelers en atac no haurien... Sembla que no, però és aquesta franquícia ultracompetitiva que a priori deies que, bueno, aquest any potser que tanquegin una mica i, no? I tindran millor stock per agafar quarterback l'any vinent perquè Roethlisberger ejem, i no ho saben fer. No els hi surt de dins.
No saben perdre, eh? N'hi ha que no saben guanyar i aquests no saben perdre, és fort, això.
I que és una equipitat que és molt competitiu, que ho porten molt arrelat a dins, i si es fica a playoff et pot donar un susto. O sigui, jo no els veig com arriben a la Super Bowl, però que algun que no s'ho esperi li pot fotre en l'aire de la temporada.
És que la defensa és molt bona, eh? Aquell front 7 que tenen, que és com bo. I el que dieu, TJ Watt, que està a un nivell de sumi.
Però jo no veig vull dir, d'acord, és Big Ben, però és que és pràcticament un exjugador, amb carinyo, eh? Vull dir, sí que...
Sí, però juguen... Però...
Steline arriba, diguem-ne, i té moments de lucidesa, perquè al final ha sigut un molt bon jugador.
Però corren molt bé amb el running back rookie, per això dic que jo no els veig com allò per guanyar la Lliga, però que sí que et poden fotre en un problema gros, perquè si de cop i volta la línia pot cobrir obert portes pel joc de cursa, és això, Big Ben doncs no està per tirar ell del carro. Però te la pot liar. Vull dir, si tu aconsegueixes establir el joc d'una altra manera, Big Ben i la defensa et fica al partit, un parell de trets de franc tirador encara els té Big Ben a la cartutxera per cada partit. I això és un perill. Hi ha molts cotes d'aquesta lliga que no tenen ni dos, eh?
Bé, ara sí, va, canviem de partit, perquè si no se'ns farà tardíssim. Tenim aquest, bueno, l'altre partit que més o menys ja hem sobrevolat, que és aquest Packers 7, Chiefs 13, un partit que no destacaria, diguem-ne, per la seva qualitat com a partit. Jo, si teniu algú que us cau malament, li podeu passar la cinta, però sí que crec que hi ha temes, òbviament, que hem de comentar, sobretot el Jordan Love.
I del Chief també, també hem de parlar del Chief.
I de veure el Chief, que de fet no sé si parla molt malament de l'atac dels Chief, que ja sabem que està com està, o que la defensa dels Packers és millor del que ens pensàvem, però és dels pitjors partits que ha fet Mahomes d'aquesta temporada, crec que sí, amb tantes passades, etc.
Bueno, i que porta uns quants seguits l'atac sencer de Chiefs, molt gripat, i ja comença la cosa a fer... Jo l'únic que... Però... Anar molt ràpid, ja parlo vosaltres si voleu. El que us dic, crec que el millor que li passa a Chiefs és que tenint com té l'atac gripadíssim i una defensa lamentable, està enganxadíssim a la lluita per playoffs. I ja sabem que aquesta lliga, si una cosa passa, és que els equips passen de molt bons a molt dolents, sobretot els equips bons, molt ràpid.
La divisió, l'AFC West, els Chiefs són tercers, però com a dada curiosa, els quatre equips estan amb rècord positiu. Chargers i Raiders amb 5-3 i Kansas City i Broncos amb 5-4.
Per això, que tenen 5 ja... És veritat que per una derrota no estan empatats, però en la victòria ja estan empatats. I després de les tonteries que estan fent els altres equips de la FC, és que, excepte Titans, que després en parlarem d'ells, tot crec que deu estar Ravens amb 6 victòries i els altres amb 5, si no recordo malament. Vull dir que estan allà, aquesta gent, com en els 8 partits que queden de Lliga regular, o 9, acabin fent clic i entrin a playoff, ja sabem com són. I en aquesta Lliga, en 8 jornades, la cosa canvia una barbaritat, eh? Però ara mateix són lamentables.
Sí, vaig veure molt malament els Chiefs, eh?
Molt, molt.
És veritat que tampoc van necessitar apretar massa l'accelerador perquè, bueno, la cosa anava com anava i Jordan Love es va demostrar que està molt verd encara. Però, ostres, van patir contra la defensa de Packers, que sí que aquest any està jugant molt millor, la defensa de Joe Barry està jugant molt millor i a més amb moltes baixes, recordo, perquè sí que parlàvem molt de la baixa d'Aaron Rodgers, però parlem molt poc de que hi ha moltes baixes a Packers, que estic a punt de sortir jo a jugar jo de cornerback, o sigui, va jugar bé fins i tot Kevin King, que això és una cosa que és una notícia extraordinària, però jo els vaig veure, hòstia, molts drops, Kelsey fent drops, Michael Harman no hi és...
També fent drops.
Fent drops també, però vull dir que no ho sé, la cursa els hi costa moltíssim d'establir, vaja, jo ho veig difícil que això s'arregli aquesta temporada, que sí que és veritat que Mahomes es pot posar en modo Dios una altra vegada i tot el que tu vulguis, però...
No, jo no dic que sigui fàcil que passi, eh? Només dic que ja hem vist equips arreglar-se a meitat, o sigui, mitja temporada després... I el roster que tenen és el roster que tenen. Aquest d'aquí porta dos Super Bowls consecutives per algun motiu.
Mira la dada del Serpi. Diu, Patrick Mahomes és, després de 9 setmanes, el quarterback amb menys yardes per passe completats, només per darrere de Zach Wilson i Sam Darnold.
Clar. Això és una anomalia.
Rafa.
És el segon, tercer... Perdó.
Endavant, Ferran.
Sí?
Acaba, Ferran.
No, anava a dir que és el segon o tercer partit perquè no manen... No, perquè venien del bye, si no recordo malament, els Chiefs abans.
No, ha fet bye encara.
No, perdó. Doncs no sé si és la tercera defensa seguida, la segona segur, que el que canvien una miqueta el plantejament que els hi estan fent i hi posen dos safeties alts tota l'estona. Evitar la big play i llavors sí, concedint molt a, no, a les screens, les passades curtes, guanyar, però aquella sensació de que no et concedeixes que mai que puguin fer la jugada gran, que és on estan còmodes, els hi podràs anar guanyant llardes, però no et fotran el touchdown. En tot
però
cas,
tampoc fan les petites.
Fotran el field goal i...
Però és que tampoc fan les jugades petites.
No, però sí que van convertint una mica, van avançant una miqueta al camp, però quan arriba, i com a màxim fan el field goal, que és el que... Però porten dos, tres partits que els hi estan fent així, els atacs. Dic, vale, passa-li a Hill, que aquest partit tampoc Hill no va tenir tantes recepcions, em sembla. Es va quedar amb quatre, exacte. Però són aquestes, estan buscant la passada curta. Perquè no els hi deixen més angle i estan molt incòmodes, no sé per què.
Els està costant moltíssim fer punts, els està costant moltíssim marcar punts, està claríssim. Jo l'atac que deies, Raül, gripat, és això, com que no li veus consistència, no? Abans entraven pim, pam, pum, i potser fallava alguna jugada, però no se'ls hi veu aquesta consistència. I al final, mira, l'estratègia era com jugar Jordan Love, pues, blitz per tot arreu i anem a guanyar el partit en defensa, que és curiós, no? que aquest plantejament dels Chiefs, però bueno, els va funcionar. I això, el que és perillós és que estan en una posició perfecta per portar mitja temporada i els Chiefs estan en una bona posició, no estan destacats, però estan ben situats per accedir als playoffs.
I Jordan Love, per com estan jugant, estan super ben posicionats, perquè estan jugant com per estar ja com molt desenganxats i resant per arribar a la wildcard, i en canvi estan super, el que dius, estan super ben col·locats a nivell de
també un calendari complicadíssim i que a més crec que no millorarà, o sigui que perquè han perdut amb Chargers, han perdut amb Ravens, han perdut
amb Titans,
o sigui, han jugat amb equips molt, molt bons, pràcticament no han jugat amb equips de medio pelo hacia abajo, però...
Clar, però són els Chiefs, són equips que venien dos temporades seguides, vull dir que...
L'any que guanya la Super Bowl també els hi costa una mica agafar...
Perquè està mal Mahomes al primer partit,
sí,
i juga com ranquejant i li costa entrar en ritme.
Sí, perden a casa contra els Colts, perden a casa contra els Texans, després ja s'arregla, o sigui que... Però tothom diu, ja s'arreglarà, però bueno, jornada...
No, sí, exacte. Sí, la pinta que fa és molt dolenta, però com que és això, que la sensació molts cops és que gairebé és més mental, pels drops, per com Mahomes juga d'agobiat, sí, pel que sigui això, empalmen un parell de partits bons i fan una mica de neteja mental, pues això, ja sabem quin rostre és aquest. I a mi em sobta el que comentaves, Enrique, que els deixen, evita que els deixen jugar en curt i ho fan malament, i tens a Kelsey. Vull dir que...
Kelsey també fa drops. Però vaja.
Sí, per això dic que és tot com molt estrany, és com mental, o sigui, s'han ficat a... Per això dic lo de gripat, em sona molt a com una moto gripa. De cop i volta és que ja surten com agobiadíssims al camp.
Sí, sí. Diu el Ibdac 2020, diu, ganaron porque no jugó Rodgers. Jo
totalment d'acord. Vull
anar a parlar d'altra banda. També és veritat que és una mica...
No,
que si la
no va jugar per una cosa.
Sí, també. Bueno, però també és una mica que si la meva àvia tingués roda seria una bicicleta.
Bueno, i també però preparen el partit sabent que no jugarà Rodgers. Sí. També és important. Este partido si juega Rodgers, bueno, es que este partido si juega Rodgers hubiera sido otro partido. No? Ja
però és veritat que la sensació que et queda és que aquest atac de Chiefs no hagués pogut seguir, perquè l'atac de Packers amb Rodgers més punts hagués ficat a la defensa de Chiefs.
Probablement.
Uns quants més li hagués enxufat.
És com la gent que diu, si Crosby hagués fet els dos field goals, perdó, que falla.
Però sí, és diferent, perquè són dos field goals, però la sensació de que amb Rodgers Packers fa més punts i que l'atac de Chiefs ara mateix li costa horrors fer punts, crec que això aquesta la tenim tots.
Sí. Però Rafa, aquesta... com vas veure Jordan Love? Perdó.
No, deia aquella jugada del pont que tenen el fumble als Packers, recuperen els Chiefs a la 9 i no poden fer touchdown, això no passava abans.
No.
O sigui, en aquell moment era la... No?
De fet, si no recordeu, quan va venir l'Scott Hanson al primer programa d'aquesta temporada, quan parlava de quan connectaven pel tema de la red zone al programa, ell sol va dir, diu, menys quan són els Chiefs, que només que creuen mig camp connectem, perquè per Mahomes i aquest atac, creuar mig camp és pràcticament estar red zone. Perquè era això, és que a partir de que creuen mig camp era perill de touchdown en dues jugades. I ara és totalment al contrari.
Doncs Jordan Love no està preparat encara per jugar a l'NFL. Potser ho estigui l'any vinent o potser ho estigui en algun moment, però ara mateix no està preparat per jugar
a l'NFL. Se va veure molt nerviós. Molt nerviós i molt, molt atabalat, sobretot amb els blitz.
I també quina pena, bueno, quina pena, o quina mala sort, no, perquè tens la sort de jugar, que ja està bé, però clar, l'hagués agradat jugar contra els Lions a Lambeau, contra, no, toca Arrowhead contra els Chiefs també...
Ui, però millor defensa que la dels Chiefs? Millor defensa que la dels Chiefs per debutar?
Dic que el públic allà és molt hostil, tot una mica. Però sí, pitjor que hagués debutat a Heinz Field contra els Steelers.
Clar, per exemple, o sigui, allà se'l mengen viu, o sigui, allà no surt.
Per aquí va la cosa una mica. I és veritat, i ho hem comentat una mica al principi del programa, l'actitud de Davante Adams, per exemple, no? I una mica aquesta sensació de que l'equip... havia quedat una mica en fals, que l'equip no s'esperava ara mateix aquest debut de Jordan Love, que estan com una mica en plan, vinga, amb Rodgers a veure si fem guanyem, i jo crec que els va agafar tots una mica, repeteixo, amb totes les baixes que té Packers, que té moltes baixes i no se'n parla, però n'hi ha moltíssimes i durant la...
Tots els equips tenen moltes baixes, Enric, comença-ho a assumir.
Però aquestes són molt importants, Ferran.
Mira't la llista de baixes de tots els equips. No, mira't la llista de baixes d'aquesta temporada de tots els equips i et sorprendràs de la d'equips que estan sense titulars en els dos sentits.
I que els problemes que li van veure a Jordan Love, que comentava el Rafa, en el fons no té tanta importància això. Com se li va... era com un nen quan intenta menjar alguna cosa i pues, que no s'ho menja i li fa bola, saps? Li va fent bola, doncs al partit li va fer bola a Jordan Love, estava molt sobrepassat.
I de fet, crec que el Rodgers torna el dissabte, no? Sortiria de la llista, sí. Covid el dissabte i ja han dit que jugarà sense entrenar, que...
Sí, home.
Sempre quan surti el dissabte. No?
Exacte, que torna a la
sortir.
Sí. De la clínica de PCR és el Lambo, no sé si jugarà a casa o no, però va directe a la porta.
No cal que passi per PCR, no? És al cap de 10 dies, si ja en fa no sé quants que no es medica ni té símptomes, ja poden jugar. En aquest cas sí que no.
Llavors perfecte, falta... perquè fa que no es medica 6 mesos, o sigui que no hi ha problema.
No hi ha cap problema, exacte. Voleu afegir alguna cosa o passem de partit?
Jo crec que només afegiria una cosa molt petita, que sí que jo et donaria una mica més importància en els special teams dels Packers, que ja deixen a Love en una situació molt xunga de només començar i haver d'anar amb pressió al darrere, i llavors els Chiefs es troben molt més còmodes dedicant-se a fer-li passar malament, a tirar i que hagi de prendre decisions, i el típic que podies haver tingut un... Jo crec que Love es centra intentar no fer errors, i es troba un percalazo a sobre que hagués dit: oye, Mason, fes algo, saps? Tu també, sí, cabron, sí, sí. Que tu tens experiència, jo sóc el puto rookie, no me la liguis tu, sí. Perquè llavors...
L'equip en general no l'ajuda, no l'ajuda massa. La defensa sí.
Però ella es queda molt la pilota, sí. Hi ha moltes jugades que aguanta moltíssim la pilota i que el veus que no està processant el que passa per davant seu, no està processant i està bloquejadíssim.
Bueno, jo crec que és normal, corre, sí, i però vaja, és això, una mica aquesta sensació de que ell no està encara en aquest punt, i que l'equip tampoc estava en aquest punt de poder-lo ajudar als special teams, és un drama.
I per mi això és un problema, Enric, és el que et deia abans, ara que m'he recordat. Crec que ara Packers té més ganes d'intentar renovar Rodgers a l'off-season.
Jo no ho crec.
Perquè jo tal com vam veure, perquè Packers és un equip muntat per guanyar, o sigui, no és un equip que comenci a reconstruir-se demà. I va, veure la Love, clar, o sigui, no el jutjo com a quarterback super, el jutjo com a suposadament el quarterback titular dels Packers l'any que ve, com un tio que el van fitxar a primera ronda per ser l'hereu de Rodgers. I estic d'acord amb el Rafa, està verdíssim, i jo crec que l'equip es cau. O sigui, si ara mateix tu treus a Rodgers i poses a Love, jo crec que l'equip es cau sencer.
Però, és que, però aquest any Rodgers... encara no era la idea. Jo no també m'esperaria a l'any 3, que seria el següent. Clar. És a dir, jo crec que treure les conseqüències per aquest partit em sembla bastant, bastant agosarat, i fins i tot diria que els únics snaps que ha vist de primer equip han estat per preparar aquest partit, que no ha sortit bé, però no ha fet pre-season com a quarterback sense tenir... És a dir, la química amb els titulars és molt menys de la que podria tenir
Ferran,
si estigués jugant tota la pre-season des de zero. No, clar, però
porta un any i mig entrenant amb Packers,
però
que no és un rookie.
Igual, al final...
Quants entrenaments ha fet, diguem-ne, empats a Jordan Love? quants en poden fer cada temporada?
No ho sé, però limitat, que porten any i mig a l'equip, que no és un rookie, que no és, sí, que no és Trey Lance, que acaba d'arribar a la Lliga.
Però són els seus primers drives a la NFL. Jo crec que, si ens portin el temps que portin, la velocitat...
Ara seré molt demagog. Mira Mike White. No, ni s'imaginava que jugaria en sa vida a l'NFL. I va sortir a campionar.
Mirem d'aquí dues temporades on està Jordan Love i on està Mike White.
Sí, jo no estic dient que el matem. Només dic que si jo fos de Packers, després de l'1 de... que cada setmana estaria molt més preocupat que abans. Perquè,
molt,
de fet, quan parlaven de... el millor que li pot passar a Packers és que surti Jordan Love i jugui bé, crec que el que ha passat és justament el contrari. Que se l'ha vist tan verd que... ha fet una mica de, a mi em faria una mica de por ara pensant que l'equip estarà a les seves mans l'any que ve.
Jo, és que por tant farà igual, és que és marxa Rodgers, és que Rodgers, vull dir, clar,
per això dic que jo intentaria que no marxés. Jo només dic que si jo fos Pac, crec que Packers ara pensa que intentaran que no marxi.
Jo ja n'he tingut prou.
Interessant de totes maneres, si marxa Rodgers, quins moviments farà, no? Si busquen un veterà, un agent, bueno,
Blackboard.
No, ho dic amb garanties, que els hi ha estat bé que jugués, jo crec, en el fons, els Packers.
Sí, per veure.
Si entren als playoffs, que m'imagino que entraran sense problemes, els hi ha estat bé fins i tot perdre aquest partit per veure això, no? Rebent un snap de debò, que és curiós perquè tots els 5 rookies d'aquesta temporada ja havien jugat i el Lop, no, en la seva segona temporada encara no hi havia sortit al camp, bueno, li passava al Geno Smith darrere del Russell Wilson o a tants, no? Aquests quarterbacks que no fallen mai, doncs el suplent a vegades està, bueno, en modo Joe Flacco, no? O sigui...
Però és obvi que quan marxi Rodgers, és que és obvi.
Sí, ha de passar.
El canvi Favre-Rodgers és una cosa que no és normal.
Ni que s'hagis per això, només dic que és un tio que portarà 2 anys al roster i que potser hi ha dubtes molt raonables de si aquest ha de ser pel que has d'apostar. I que això és un problema heretat d'aquell draft horripilant que he comentat abans.
Igual jugar una temporada i no val, i doncs next. I tenim un pic entre els 5 primers que ja... Pues mira,
són canvis complicadíssims. Aquesta... Ja. Trobar... són 2 o 3 vegades s'han fet amb èxit sense passar per una... etapa pel desert, no? A més, equips que depenen molt del quarterback, perquè veus els Ravens, i potser els Ravens no depenen tant del quarterback, depenen molt de la defensa, del sistema de cursa, etc. Encara que no està mal la Matt Jackson. Però vull dir que hi ha equips que els Patriots, els Packers, els Rodgers, els Steelers, potser no tant, perquè els Steelers també sempre han... Bueno, té una dependència important de la defensa, però en el cas dels Packers, doncs ja veurem, però... Serà un tema interessantíssim per l'off-season, està clar.
I per acabar el tema, al final resulta que aquest, jo crec que el futur de la franquícia és Matt LaFleur, no és Aaron Rodgers. Per tant, aquest canvi tard o d'hora arribarà. A mi allargar-ho més no li veig el què, i més després del que hem tingut aquesta setmana, i almenys ja fins aquí. Jo li donaria les claus ara mateix de Green Bay a Matt LaFleur, que està demostrant... Abans parlàvem de Shanahan.
Però tu és que parles des del desamor. És que és massa recent. El tema de Rodgers és massa recent. Encara et fa massa mal.
No. I crec que realment és un senyor que ho està fent molt bé, que porta 3 temporades en... Bueno,
ara no sé, això estem d'acord.
3, eh? I l'altre dia crec que s'equivoca amb certa part amb el play calling, sobretot perquè acabem amb més passes que curses i hem d'anar a córrer. I ara la seva idea, i ho va dir després a la roda de premsa després, va dir no ho hem fet bé, vull dir, havíem d'anar a córrer i a matxacar la defensa i deixar que Jordan Love d'allò, i no ho van aconseguir perquè suposo que es van obsessionar amb certes coses. Bueno, ja està.
Es posen darrere també molt aviat, eh?
Sí, és que és això, sí, i el de Crosby no ajuda, sí, que es destensa.
Clar, no ajuda... Clar, és una mica drama tot plegat. Però vaja.
Se't fa bola molt aviat, diguéssim. I això...
Sí, però tampoc és... Però estaven 13-0, tampoc és...
Ja,
saps?
Però...
Els nervis a vegades no calen.
Potser una mica encara de la por escènica de pensar que és que davant tens l'atac dels Chiefs que et seguirà fotent punts, eh? Sí. I després no. Però...
Segur que sí. Home, tens a Mahomes, ha de fer por per força. Va, vinga, anem a parlar d'un altre partit, que és el Titans 28, Rams 16. Rafa, és el primer equip del que has parlat avui, pràcticament al principi. És a dir, home, els Titans ningú s'ho esperava. després de la lesió de Derrick Henry encara menys, i van i guanyen a casa dels Rams, o sigui...
Bueno, guanyen en defensa, està clar que fan dues jugades claus en defensa que decideixen el partit molt aviat, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el Brable. Parlàvem abans dels Steelers, jo crec que ha fet un equip molt competitiu, jugui qui jugui, la gent diu és que van perdre el camp dels Jets, sí, però no tenien ni el wide receiver 1 ni el wide receiver 2, però sense Derrick Henry competir així, el Tannehill és un quarterback que no és un top 5 de l'NFL, però és un quarterback molt intel·ligent, que li treu molt de profit a les seves qualitats, i déu-n'hi-do, vaya sorpresón, una defensa en la que ningú no comptava, posant molta gent a la línia, apretant, i a l'Stafford, que un quarterback de ratxes, com diuen en els mateixos partits, que t'agafa una ratxa bona i no l'atures, i t'agafa una ratxa dolenta i et llança dues intercepcions, es va desesperar, i al final, mira, déu-n'hi-do, una victòria, però és que ja han guanyat els Colts els dos partits, han guanyat els Bills, ara els Rams, o sigui que ja és un equip que
sí,
que l'hem de prendre en sèrio.
S'han fet en línia, s'han fet a Chiefs, a Bills, a Rams i a un altre Batum, no me'n recordo, però s'ha fet quatre equips en línia que dius...
Els Colts els dos partits.
Els Colts a Indianapolis, a més, amb el qual ja els guanyen el desempat, porten 7-2, els hi queda un partit, no sé si contra els Texans i dos contra els Jaguars, o un contra els Jaguars, dos contra els Texans, amb el qual ja la gent dice ja estan 10-2, bueno, ja veurem, però no, déu-n'hi-do, tenen molt ben enfilat, un equip que en teoria havia de fer un retrocés perquè defensivament no acabava de... I mira, se'ls lesiona Derrick Henry i no sé si Derrick Henry torni o no, però és que si el tenen pels play-offs seran molt, molt perillosos.
De fet, a mi el que més
diu
em sorprèn de... Digues.
Sí, perdó. Diu el Serpi, diu, avui el front four de Titans, de Nico Autry, Jeffrey Simons, Harold Landry i Bud Dupree, és el millor de la NFL.
Justament anava a dir això, eh? Per mi, la gran sorpresa...
Els hi diem retret.
Clar, per mi la gran sorpresa de Titans és que, igual que deien dels Niners, que venien d'anys amb una defensa superdominant i de cop i volta desapareix, Titans venim anys d'una defensa bastant dolenta, sobretot perquè no posaven pressió a cap quarterback, a ni un, i de cop i volta aquest any, amb els quatre de davant, semblen els Buccaneers a la Super Bowl. O sigui, amb els quatre tios de davant estan tota l'estona a la cara d'Stafford. És espectacular.
El fitxatge de Dupree és molt bo, perquè de cop també ajuda un Simmons que aquest any està explotant. És a dir, el van agafar ja pensant el que podia donar, però si no recordo malament el van fitxar lesionat. Bueno, el van fitxar, perdoneu. El van seleccionar lesionat, si no em recordo malament. Van ligar lesionat de college i llavors era com un any una miqueta d'aquests de... I aquesta és la tercera o quarta temporada seva, si no recordo malament. No tenim ajuda, ja. però que em refereixo que cada cop està... Untape his potential, que diuen, de cop, i uau. Uau, i és això, és que era un equip que dèiem, és que no posa mai pressió. I de cop en posa molt, i en aquest partit és el segon quart que de cop rebenten a Stafford, que té, com diu el Rafa, probablement el seu pitjor quart amb el que portem de temporada, agafa la ratxa dolenta i s'acaba el partit perquè de cop em sembla que ja gairebé se'n van i es posen 21-3 abans del descans i ja
de
va superar arribant... remolc amb una defensa que està jugant bé.
Sí. De fet, arribant gairebé al final del partit, crec recordar que anaven 21-9, que en el fons era perquè hi havia un equip que els tres cops que havia arribat havia fet bon drive, havia fet només field goal, i l'altre havia fet touchdown. Però és que dels tres touchdowns de Titans, un és directament de la defensa i l'altre és aquell que la defensa també recupera la pilota i crec que deixa l'atac a la yarda 7 o la yarda 8. Són els dos picks de Stafford, un és pick 6 i l'altre és pick 3.
Perquè
no, sí, perquè no és 6, però deixa l'atac a 7 o 8 yardes.
Sí, sí.
Vull dir que dels 21 punts, 14 eren regalats de l'atac de Rams. I triguen, i aquest 21-9 arriba bastant fins al final del partit.
Tercera temporada del Simmons,
Tercera, per tant, la primera...
El 2019, sí.
La primera és la que pràcticament ni juga, o molt poc, si no recordo malament, perquè és allò que, si no, el que el van seleccionar... Va caure perquè venia lesionat una mica, però va ser primera ronda. L'any passat és aquella que torna, i aquest any, doncs és molt bo, És molt,
sí,
molt
sí,
bo,
sí.
A
més, l'any passat té Covid, etcètera, o sigui que ara l'estem gaudint per primera vegada, pràcticament, i déu-n'hi-do.
Diu el Broncos dels Broncos, que encara no ens ha perdonat que avui no parléssim, no poséssim el partit de Denver, The Last Dinosaur, en aquesta banda. Diu, ja no li diu l'equip gris. Bueno, això és cosa meva. Jo segueixo pensant que és un equip que...
Jo pensava, però sí, és, no sé, els Titans era com... Això, Rafa, perquè començava la temporada i dèiem, sí, van bé, però és un equip gris, no em desperta cap mena... Fins arriba un moment que a base de veure aquells quatre... Perquè al final el partit el guanyen en defensa i dominant defensa. Dius, bueno, doncs potser és gris fosc, saps? Potser no és gris normal, potser és gris perla, és un gris així més maco, més brillant.
Gris marenc.
Amb medallitis que faré, l'únic que ha estigut una miqueta defensor d'aquests Titans sóc jo, eh?
Ja porto sí. No, i... jo no és que no sigui defensor, Ferran. Jo,
no, és la sensació que et dona com a franquícia. No estàs parlant a nivell esportiu, sinó franquícia. Si
no, i en el joc també, perquè era una defensa que no ficava pressió, que sí que corria, però molt futbol d'abans, que sí, molt equip i molt vinga, anem-hi, però que no hi havia brillo, no, o no li veiem, no li sabíem veure, potser. Però no, la realitat ens està donant...
Enric, necessito que posis l'últim comentari. Sisplau, gràcies.
Rashomon Grant diu, encara no confia en Big Ben amb Danny Hill. Això,
no, Rafa, ho farà mai. No ho farà mai.
Perquè ho entenguis, és que li van treure un
parecido razonable
al Raúl, que és que és Big Ben. Si t'hi fixes, té
diuen que m'assembla Big Ben, no sé en què.
Té una retirada bastant...
La cara d'en Rafa és... Hombre, però és...
No ha sido, sinó...
Li ha sabut com greu dir-ho, però pots dir-ho, no passa res.
Pots dir-ho, no passa res,
Una mica, sí.
Si et deixes una mica més així com de barba, sí. Jo crec que tindries un... Home, ara per Carnaval, Raül, jo crec que és el moment, Ara, aquest any...
Amb una sabareta allà dels estils.
I una cervesa.
Però hauria d'anar així...
Bueno, tens fins al febrer per anar fotent-li.
Per anar jalant hamburguesa sense parar.
Exacte.
I jo, sí, recuperant el comentari, ja que me l'heu fotut a la cara, deixa'm com a mínim contestar. Me'l poses o no? Ja el poso jo, si no. Ja me'l poso jo. No, tampoc fa res especial tan èxit en aquest partit. Vull dir, que jo he dit sempre, a mi no em sembla un tio que sigui dolent, però si preguntem un quarterback, doncs bé, gama mitjana, ja està. Simplement que hi hagi que es flipa molt amb ell. I a mi no em sembla un quarterback que et porti l'equip en lloc, que pot jugar amb ell, i tant.
De moment un 7-2 i el situ de la AFC.
Sí, però no crec que sigui gràcies a ell. La meva opinió, ja està.
Jo crec que jo crec que està demostrant que és un quarterback extremadament intel·ligent i que interpreta molt bé la necessitat del joc dels Titans en cada moment.
A mi en aquest partit em sembla que tampoc fa res.
Bueno, no necessita res més.
Han guanyat molt amb ell en joc amb el Mariota. O sigui, el Mariota,
ah, sí, però és que Mariota va ser una gran decepció.
Bueno, però Mariota tenia els seus moments. Jo crec que sobretot li ha donat equilibri, no? Equilibri a aquell atac, que és el que necessita aquest atac, amb el Derrick Henry, que no hi és, però que és el que necessita. Estic d'acord amb el Ferran, no? Interpretar què és el que es necessita, ja no en un partit, sinó en cada drive, quan passar, quan no.
Sí, jo no estic dient que sigui un desastre, però que tot això ve de quan l'any passat o fa dos hi havia moments de la temporada que sonava per l'MVP i però jo m'indignava. Bueno, però jo m'indignava. Perdoni vostè, Ferran, però jo m'indignava que sortés per l'MVP, ja està.
Sí, Flacco també ha tingut partits, que de fet va guanyar un... De fet,
i encara Rick
que els Titans guanyin la Super Bowl perquè li donin el puto MVP de la Super Bowl a sí. Tenhill, i el portaré aquí, el posarem de logo de Tenhill, serà el nou logo de tots els
anys. Vale, doncs llavors quedaràs...
Així. Així com, llavors, com Eli Manning en les retransmissions de ESPN, doncs et farà així tota l'estona.
Però llavors, Ferran, quedaràs com aquella gent que deia Flaco Elite, dels quals tothom vam riure durant un temps. Ja està.
Diu el Broncos dels Broncos, Raül, que si passes per una ortopèdia et pots disfressar de Big Ben fàcilment.
Però per què per una ortopèdia?
Bueno,
per tot el...
Per tota la parafernàlia
Que porta quan juga el pobre, la Robocop.
Com camina ell. I anem a parlar de l'últim partit de la jornada, que és aquest Vikings 31, Ravens 34. Hem mig comentat al principi també aquesta tendència que tenen els Vikings. Jo ho vaig comentar també durant la jornada per línia interna, diguem-ne, que és molt divertit veure com els Vikings cada setmana es busquen una manera diferent d'acabar perdent. També el Diocé de Packers em fa bastanta il·lusió veure-ho, però no sé si esteu d'acord, que cada setmana penses, hòstia, comencen molt bé els partits, jo no sé veure on és el fall.
És que fins i tot retornen per touchdown al kickoff d'inici de la segona meitat, quan els Ravens havien fet un touchdown al final de la primera meitat, retorna, dius, mira, i... No.
Tu, Rafa, on creus que és...
Home, la gent parla molt malament del Zimmer com a portar els resultats, portar els partits. Jo crec que és un bon entrenador perquè els ha posat en un esglaó important, però no han pogut donar, des que fitxen el Cousins, no han acabat de donar aquest últim pas. Jo me'n recordo que fitxen el Cousins amb moltíssima il·lusió, i just el primer dia que es donen de bruces amb la realitat va ser contra els Ravens, quan van jugar, o sigui que ja fa 4 anys. I des de llavors no acaben d'això de donar aquest passe. Ha millorat molt la defensa, són el segon equip que més s'exporten a la NFL, sin embargo, no acaben de... I la gent senyala molt el Zimmer. No sé si estem també una mica estilo Shanahan, gran mente defensiva com a head coach, però bueno, han estat allà dalt sempre pràcticament, i com és molt barat el wild card a la nacional, probablement entren a playoffs,
És que jo crec que no, el Serpi, per exemple, diu se li està acabant el crèdit a Mike Zimmer. Ostres, no ho sé, jo crec que al final un equip que perd, ara buscaré els resultats, no sé si els teniu per aquí, el resultat d'aquesta temporada dels Vikings, però és que és tot la majoria d'un canto d'un duro, no sé si...
Però diuen la diferència de Harbaugh i Zimmer en aquest partit. Harbaugh guanya tots els partits igualats, potser algun no, però en general també té el Tucker, que també és una arma de destrucció massiva. Si no,
sí, que xuta des de casa.
Bueno, sí. En canvi, el Zimmer quasi perd sempre els partits igualats. Bueno, què és el que passa allà? No sé, és que fins i tot perden el sorteig. O sigui que no pots dir que està sort. Perden el sorteig a la pròrroga. Però intercepten. Els Vikings l'intercepten amb el Lamar Jackson. Està només 20 yardes i no les aconsegueix.
Clar, és que, mira...
Però és un equip que està bé, que tu el veus línia per línia i dius, Déu-n'hi-do, aquest és un molt bon equip.
Perden 27-24 amb els Bengals, 34-33 amb els Cardinals, guanyen 30-17 els Seahawks, perden 7-14 amb els Browns, bueno, guanyen 19-17 els Lions, guanyen 28-34 els Panthers i 16-20 amb els Cowboys, perden 16-20 i 34-31. Vull dir que crec que no perden cap partit per més d'una anotació.
Però amb els que perden, mira, el primer hi ha una decisió una mica controvertida d'un fumble de Cook a la pròrroga. El segon fallen un field goal al final per guanyar-li amb els Cardinals. Amb el de Dallas demana dos temps molt seguits i li piquen 5 yardes al Zimmer. Yeah. Aquest, et dic, tenen la pilota ells a la pròrroga per guanyar amb un field goal al mig del camp i no fan cap primera d'anunció. És que no només és que perdin per poc, és que tots els partits els haguessin pogut guanyar perfectament. I en canvi, amb els Lions acaben guanyant amb un field goal quilomètric, també. Sí. Es posen molt amb el nivell del rival. No ho sé. Jo és un equip que és l'equip que més em costa desxifrar de tota la NFL, perquè jo sempre els he vist com... comparat amb els Packers, potser home per home, amb millor equip, sí. I en canvi els Packers sempre, o darrerament, els hi guanyen bé.
Bueno, els Packers van 7-2 i els Vikings van 3-5.
Però la temporada anterior també i l'anterior també, etcètera.
Sí. Diuen que no hi ha massa bon rotllo entre Zimmer i Cousins, que igual això també, vulguis que no, afecta. I jo crec, també, que ho he dit d'altres vegades aquí, que Cousins és un quarterback molt bo, però que no et guanya un partit ajustat ni a la de 3. O sigui, si has de confiar en ell, no. Raül, Ferran, no sé com vosaltres...
Jo, per parlar una miqueta de Ravens, sí que Ravens demostra moltíssim caràcter en aquest partit, perquè el té pràcticament perdut durant gran part del partit i van i acaben guanyant. I jugant bé, perquè jugant bé al final, perquè tot el resta del partit els costa moltíssim. Però una mica el que deia el Rafa també de la diferència entre Harbaugh i Zimmer, o com a mínim de Harbaugh. Aquest equip està construït d'una manera que hi van i confien, i de fet no li perden la cara al partit encara que ho tinguin malament, i saben quin joc han de fer i el fan. Pot agradar més o menys, pot ser més espectacular o menys, però tenen com molta convicció en el seu pla i en el que han de fer, i aquest equip aquest partit el guanyen per perseverància, per res més.
Un equip, els Ravens, amb baixes importantíssimes en el joc de cursa, amb un calendari complicadíssim, o sigui, aquí, sense excuses, el Harbaugh sempre allà dalt.
Sí, sí, han muntat Yarshoka, Latavius Murray, em sembla que era el segon o tercer partit que es perdia ara seguit, que sí, de dintre del comitè de running backs veterans potser era el menys veteran de tots ells, però a poc a poc Le'Veon Bell està amb un promig de yardes de 4,4 en aquest partit, que és una cosa que feia temps que en el Jets semblava impossible que no ho fes, en el Chiefs tampoc ho va fer al final de la temporada passada. A poc a poc és com estar en un punt. Devonta Freeman no ho fa gens malament, tampoc. Han trobat aquest equilibri una altra vegada entre aquesta triple amenaça que tenen, no? La de la passada de la mar, la cursa de la mar i la cursa del running back, perquè porten temporades basant-se en això, i quan troben aquest equilibri en el joc, de cop en el partit es nota molt, del principi del partit a quan fan el clic, i tu te'ls poses a veure, i és un equip bastant divertit de veure. A part, Hollywood Brown aquest any definitivament sí que s'està mostrant com un wide receiver 1, que ja tocava, encara que hi va haver sí que un parell de partits que va tenir alguns drops de hem, però la resta, la veritat, és que està jugant bastant, bastant millor. I a part, té els targets d'un wide receiver 1. A mi, bueno, Mark Andrews, quan no és el seu millor partit, però de totes formes s'ha convertit en un dels tight ends més eficients de la lliga de llarg. Hòstia, i també d'aquest partit m'agradaria comentar dues jugades concretes que crec que són dos highlights, un ofensiu i un defensiu, molt guais, que si no els heu vist us recomano que els mireu, que primer és el touchdown que fa Devin Duvernay a la end zone, que és una passada que sembla que se'n va molt alta i que la mig controla amb una mà fent com un toc que la deixa com mig morta i després l'agafa amb la mata per poder-la agafar amb les dues i quadrar-se dintre. I després la intercepció que fa Anthony Barr a la pròrroga dels Vikings és espectacular. Hòstia. També aconsegueix, la típica és, Barr està com de línia, no, diguéssim, aconsegueix posar la bola, batejar la bola que en diuen, no, i la deixa mig morta, i ell mateix, abans de que just caient a terra, torna a saltar ràpid per poder-la agafar ràpid i interceptar-la, que em va semblar una brutalitat de jugada.
Sí, sí, és un segon esforç per interceptar la bola que tu mateix has batejat. És molt guapa aquella jugada. I això que dius tu, i molt al final del partit, vull dir que...
A la pròrroga portes
molta tralla a sobre, i el tio, la reacció que té és espectacular, és molt bona.
Que semblava que podia ser una intercepció que els donés el partit en els Vikings perquè recuperant la bola encara sí que crec que era camp propi, però
estava molt a prop de mig camp, no?
I salvaves salvaves el field goal de, com a mínim, el field goal dels dels Ravens.
De Ravens, sí, de Tucker, no?
Exacte, i de cop i no ho van saber aprofitar, i després aquell cop sí, ja la gestió de l'últim drive dels Ravens és boníssima, i acabant-la amb el seguro de vida que tens en forma de Justin Tucker.
Jo també tinc la sensació que els Ravens estan allà també últimament, bueno, bordeando una mica, no? Caminant una mica la corda fluixa, en certs partits. No sé,
bueno,
si
tenen, és el que diu en Rafa, Déu-n'hi-do les baixes que tenen. Que també. Tu deies dels Packers, i és que hi ha molts equips que tenen moltes baixes titulars i però estan capejant bastant bé.
Deies tu abans, s'ha muntat un comitè de puta mare.
Es costa arrencar els partits, sí, però això és un equip que té molt ficat al cap tot el seu procés i confien molt i acaben sent molt difícils de guanyar perquè ells no paren. És veritat, encara que comencin malament, els has de guanyar, perquè ells hi van i mentalment estan fortíssims.
Diu el Rashomon 49, diu, hi ha equips que no tenen sort i això costa molt de canviar, i els Vikings són un d'ells. A mi aquestes coses a mi em fascinen, d'aquesta lliga, els intangibles, no? És com els momentums, els intangibles de la NFL són espectaculars. I diu, l'entrenador és fonamental per fer-ho i Zimmer no pot. Perdó, tornem a parlar dels Vikings, en aquest sentit, però és...
El Chargers amb Lynn.
Això de la sort és una cosa...
El Chargers amb Lynn, sabies que...
Tot i que per mi no són comparables, perquè Anthony Lynn feia vergonyeta, quan arribava als moments finals de partit feia cada cosa que deies, que això a Zimmer en principi no l'hi hem vist mai.
No, i Zimmer, si els ha tornat un equip guanyador, no, però sí. Falta l'último, i no sé si seguirà faltant, perquè porten...
L'últim any de McCarthy a Packers guanyen la divisió i arriben molt lluny a playoffs, si no m'equivoco.
Bueno,
no
sí, perden la final de conferència amb els Eagles.
Exacte, és aquesta, vull dir que era allà, sí. Era el momentum, aquestes coses.
Després d'haver-se classificat per aquella final de conferència...
Amb aquell passe con Stephon Diggs,
sí, Minnesota Miracle. Exacte. Hòstia, no me'n recordo quin va ser el safety. Williams va ser el safety del
Saints,
que
era, però...
va decidir que aplacava l'aire. i que tancava els ulls i es tirava.
Aquelles jugades de les coses més boges que he vist a la meva vida. De què fa? Què està fent?
A més, és que si placant no guanyes, o sigui, és que no calia. Sí. Marcus Williams era el 6.
Marcus Williams.
Que Dix, de fet, la cara de Dix, si l'haguéssim pogut veure, la cara de Dix, quan ell cau al terra, que entenc que està esperant l'hòstia i el placatge, i, saps, no hi ha ningú, es gira i només veu camp, la cara de Dix devia ser, què ha passat?
I el coreback és Case Keenum en aquest moment. Sí, per això, sí. Quan entra, que no era ni estava el Bradford de titular a començament de temporada, i llavors quan fitxen el Cousins, diuen, ja està, el que nos faltava. I no han acabat amb el Keenum, jugava molt a la cursa, molt a controlar la pilota, amb el Cousins obren una mica més el joc i han continuat sent molt competitius i bons, perquè sempre estan allà fregant els playoffs, però no sé si els Packers pesen molt en aquella divisió o què és el que passa, però...
No ho sé, hi ha un tema aquí. Molt bé, voleu afegir alguna cosa més? No, doncs acabem aquí el repàs d'aquesta novena jornada, perdó, i toca doncs anar a parlar d'aquestes cosetes que queden per aquí. Rafa, nosaltres, si vols, t'acomiadem, si tens feina, que ja
ens queden 5 minuts només, aquí.
Ens queden 5 minuts de programa, tu mateix.
Em vols acomiadar? O?
No, jo per mi no.
Sí, et vols fer fora perquè l'acció que ve ara no queda gairebé retratat, és molt curta, però queda malament i no vol que ho vegis.
No, jo per mi em quedaria aquí xerrant amb tu tota la vida, cap problema.
Jo em quedo fins al final. Si ja tenia el temps fet esperant el Palangana, però... No he vist el calendari,
Que d'això en parlarem, perquè no tenim Palangana, però el Serpi segueix al xat. D'això n'hem de parlar, hem de fer reunió interna, perquè aquí...
Jo me l'imagino aquí patrullant per la ciutat de Lleida, mentre ens mira el tuit i anant escrivint comentaris.
Alguna cosa ha de ser.
Està tot en calma a la ciutat de Lleida. Són bones notícies.
Esperem que sí.
Exacte.
Vinga, va, som-hi.
Separador.
Diu el Broncos dels Broncos, diu, i els Broncos? Bueno, ja n'hem parlat una miqueta.
Si voleu, torno a tirar Denver de Last Dinosaur.
Ah, per favor, pots? Bueno, no ho sé, perquè...
A veure, Broncos dels Broncos, no va haver-hi partit, què vols que expliquem? Que va atropellar els Cowboys d'una manera escandalosa, és que això no hi ha reanalitzar, o sigui, va ser una atropellada, una asfaltada en tota regla. Felicitats, però què vols que parlem d'allà?
I molt bé, Javonte Williams. Promet, el nano promet. Bueno, i un dia, bé, la setmana que en parlarem, perquè Melvin Gordon també, déu-n'hi-do, ningú donava un duro i Mittal. Diu, va, ho acabem, això. Quan quedaven 8 minuts del primer quart, a Dallas ja portava 2 turnovers per quart down amb el marcador 0-0, a Denver 38 i 20 yardes. Hola, Dallas, i el gol volant és per subestimar el rival, per Moderneo? Bueno, sí, això em vam parlar la setmana passada, del tema dels quart downs.
El virus del quart down, espantoso.
És que no,
però els special teams són molt importants i no. Sí, és una moda que per mi és equivocada. És molt fàcil,
bueno,
el toro passado, però a l'Stale li va costar el partit contra els Broncos, contra els Ravens. O sigui, més vegades et penalitzarà que et beneficiarà. Jo crec que has de saber quan t'has de jugar aquests quarts d'ams.
Exacte, hi ha alguns entrenadors que sí que li han trobat el puntillo. Hi ha altres que hem trobat el puntillo, hi ha altres que sembla que és en plan de no, és que si no me la jugo me llamaran gallina, sembla que estiguem a Regreso al Futuro.
I a més passa una mica el que deien dels Broncos, que si ho fas, mira que ja estan parlant dels Broncos, l'altre equip s'ho pren malament, o sigui, ah sí, pues toma, i mira, o sigui que sí que té una manera de motivar el rival, si no et funciona, de que el rival es pica, de dir, com se creen que lo van a convertir si... No? O sigui, no s'estan subestimant, no ho sé.
Sí. I quarts down...
Una arma de doble filo.
Sí. I quarts downs en camp propi, a quart i d'una, a quart i tres, jugats a la passada, a més, que això l'hem vist als Chiefs, l'hem vist als Packers, l'hem vist a un munt d'equips.
En el primer quart, en el segon...
Sí, exacte, primer quart, al teu camp, que la llarga 38, què fas jugant a un quart down? I a més això, en passada, a backfield 8, que dius, però és que ens hem tornat tots tarumbes, o sigui, no sé, intenta que vingui a fer una jugada que vagi a favor teu, no? O sigui, no deixis el teu equip. Però
les modes, no, és trending, no? En la NFL també hi ha això de que veus una jugada i la fa tothom després, doncs això està passant amb els quarts d'aquesta temporada.
Absolutament. Vinga, va, Raül, anem a parlar de... Que això, que si no, el Cristian Llitjós ja se'ns queixa. Diu, curtet avui també, això, eh? No? Sí, sí.
Sí,
és com... tot curtet, curtet. Vinga, va, Raül.
Sí, res, ens queda només... Exacte, per repassar el Pick'em...
No hem tingut enquestes?
No, no en tenim enquestes, només tenim el Pick'em. Rafa, tenim un Pick'em a la web d'ESPN, igual que vosaltres. De fet, quan digui la posició que vaig en el nostre, diré la que vaig també en el vostre, perquè estic molt orgullós, i així ja dic les dues d'una tacada, per això dic que et quedessis i l'Enric no volia.
Ah, amigo.
Si l'he actualitzat bé, l'Enric va a la posició 133, el Ferran a la 70... A la 70...
No, 96, 96. Jo he fet la pitjor jornada de la història.
96, i ojo que jo vaig al 13.
50 punts.
Al 13 vaig. 13 a la nostra i el 40 a la vostra, Rafa, que la vostra és mogollon de gent, i vaig al 40 al vostre Pick'em. O sigui que...
Déu-n'hi-do, molt bé.
Estic molt orgullós. No ho havia fet en ma vida cada vegada un Pick'em, o sigui que aquest any estic allargant això tot el que puc.
Aquest any, que tot és estrany, tu estàs...
Sí,
és molt raro, Raül.
És molt raro, ja us ho vaig dir, però de fet va començar la temporada com sempre, fatal, però de cop i volta, no sé, porto unes jornades com... No sé això, que com que sempre es poso malament, com que tot està molt raro, doncs les encerto.
T'he ajustat la classificació perquè se't vegi. Va,
molt just, bé, moltes gràcies.
Just queda, em faltava una mica d'espai, però ho he aconseguit apurar lo suficient.
Mira, doncs com veieu en pantalles que estem veient, el Despenjaport segueix líder, una altra tercera setmana consecutiva, amb 92 victòries. A una té el Joan FG i el John Ryder. I a dues...
Perdó, John Ryder el tenim per aquí, a més de fent comentaris. Diu, hi ha una conspiració per carregar-se els punters i tenir un lloc, els Panthers, perdó, i tenir un lloc amb més del roster de 53. Hashtag gorrito de aluminio.
I els Chargers, els kickers també, no només els
punters. Sí, tothom. I tots els jugadors que només són d'especial teams, el long snapper, tota aquesta gent, fora. Sí, sí. I després això, empatats a quarta posició l'Ovella Negra i l'Icosta, i empatats en sisena posició doncs tenim el Lostegor, el Juanma, el Rubén, la Pratip, el Lucas Lucky Deluxe, el Carlos FB, el Fighting Pigeons, i ja en tercera posició arribo jo empatat amb molta altra gent. I em fa moltíssima il·lusió.
Però que guanyis tu el teu Pick'em, sí. No té massa... No,
però que no guanyo, que vaig 13, que vols dir, tant de bo guanyis,
però que estàs en posició de guanyar, no com jo.
Fixeu-vos que si mireu a la Week 9, que és l'última jornada, de fet has fet el millor resultat junt amb 4 persones més, 90 punts, perquè aquesta
no,
és la jornada
crec
que tothom
ha
punxat. No, no, dic a la part alta, Algú suposo que n'haurà encertat més.
Hi ha un que han encertat 10, que al·lucino, haver encertat 10 en aquesta jornada.
Bueno, però ha fet mal, no. Ha sigut jornades que vaixin en general.
Home. Sí, abans estava mirant i alguns dels que anaven líders han fet 5, 6, 4 i de cop i volta s'han enfonsat a la classificació. Ha sigut
he
molt...
fet 60 punts, vull dir que ja et dic. Però ja no ho
veig aquí.
Jo des que em vaig descuidar de fer una setmana que m'he quedat molt enrere, ja no ho remuntarem.
Jo em vaig deixar el del dijous, això ho he de reconèixer. I era un dels pocs que tenia clar, més o menys.
És un clàssic també deixar-se el del dijous.
És fàcil deixar-se el del dijous. I per això avui mateix tots els oients...
Exacte, tot a fer-lo.
Ara mateix a fer-lo, sí.
Jo sempre els faig mentre estem fent el programa. No sé si ho heu notat.
De fet, la ESPN t'envia un mail els dimarts que sol enviar-lo mentre estem fent el programa, doncs quan rebeu el mail, feu-lo. I si no, quan jo envio el tuit el dijous, dient-li a tothom, el Pick'em, doncs quan rebeu el tuit, el feu. Si és un moment, si des del mòbil es fan un segon.
Jo és que el correu electrònic, les fantasies la tinc amb un correu electrònic que òbviament no reviso gaire perquè se'm feia molt pesat i vaig ficar com l'adreça electrònica secundària per tota la mierda del juego per ahí.
voleu fer el Pick'em amb mi?
No, va.
No,
et flipis tampoc.
No, que són les 8 i 10 de la tarda. Portem més de 2 hores i sense palangana.
Vale. Doncs vinga, va. Anem a dir, perquè si voleu ho repassem i ho fem ràpid, Doncs va. Alguna cosa més? Raül, Ferran, Rafa, t'has deixat alguna cosa? Rafa, moltíssimes gràcies per venir.
No, al contrari. Agrair-vos, encantat. I enhorabona per aquesta iniciativa, que jo crec que està sortint excel·lent, no? Fantàstic. La gent de Catalunya Ràdio ha d'estar molt contenta.
Moltes gràcies.
Ja els direm que el nostre padrí...
És la meva opinió, però sí, que... sí, no, que està
molt bé. Això tallem, d'acord? I el reviem després.
Sí, el que vulgueu.
Això ho posarem en el cartell, saps com a les pel·lícules que posen les frases?
Sí.
Posarem... I ara, Scott Hanson va dir...
Scott
Hanson... Rafa Cervera va dir...
Rafa Cervera petitó amb una cantonada de Scott Hanson més gran, clar.
A Catalunya Ràdio han d'estar molt contents, Rafa Cervera.
Exacte. grans èxit de crítica i de públic.
Diu, teniu el... Enhorabona de debò,
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Rafa, diu el John Ryder, diu, teniu el tall de l'Scott Hanson i ara el del Rafa Sarr. Correctíssim. Farem separadors amb això algun dia, de cara a la temporada que ve. Va, vinga, si ens acomiadem, que vagi molt bé. Gràcies per seguir-nos aquí al Twitch de Catalunya Ràdio. A partir de demà tindreu aquest programa a totes les plataformes habituals, ja ho sabeu. Raül, Ferran, Rafa, moltes gràcies. I, m'ho he escrit des del principi, ens podeu seguir, com sempre, a l'Instagram i al Twitter, @NFL_ en català. Que vagi molt bé, Rafa, gràcies. I això, que això és casa teva, pots tornar.
Fins la propera, gràcies.
Que vagi molt bé i apa, adeu, adeu. Fins la setmana que ve. Adeu.
Adeu.
Dale, DJ Shark.
A Catalunya Ràdio.